Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous, 18 d'octubre de 2012. Hi haurà vaga general el 14 de novembre a Espanya. Com ja vam avançar des de Ràdio Estel, ara fa 9 dies, i concretament des d'aquest programa, quan vam entrevistar el dirigent de la UGT, Camil Ros, els sindicats majoritaris convocaran els treballadors perquè aturin la seva feina en protesta per la política d'austeritat i retallades del govern espanyol. Serà la segona vaga general en menys d'un any. Dóna la sensació que els ciutadans estem una mica confusos i cansats després de les aturades del 29 de setembre de 2010, encara amb Zapatero al govern, del 29 de març passat i aquesta del 14 de novembre. Però més enllà d'això, hem de donar marge als convocants perquè expliquin com podem defensar o com ens animen a fer-ho un instrument que no deixa de ser un dret constitucional reconegut. Dret, per tant, ben legítim i després d'un malestar creixent en la societat precisament per aquestes polítiques de contenció i d'austeritat. El que passa és que des d'un criteri moral, que és aquell que posa per sobre la persona i la seva dignitat, cal valorar si els beneficis que es poden aconseguir amb aquesta vaga són superiors als perjudicis, que també n'hi haurà, sens dubte. Passa un minut i mig de les 8, salutacions avui de la Sara Cruz a la sotsedició, al David García i al Ferran Capdevila a la redacció i la producció, i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Sara Cruz.
En aquest dijous, festivitat de l'evangelista Sant Lluc, comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Els sindicats, Comissions Obreres i UGT convocaran vaga general per al 14 de novembre contra la política de retallades del govern espanyol i encara mentre porta cua la reforma laboral. Així ho han confirmat en les últimes hores fonts properes a la reunió sindical europea que hi haurà aquest divendres a Brussel·les.
La convocatòria de vaga general, la segona en menys d'un any, es farà oficial en les pròximes hores. Els màxims òrgans de direcció dels sindicats es reuniran demà divendres per ratificar aquesta data. També han de ratificar la convocatòria unes 150 entitats socials i sindicals, anomenada Cimera Social. Serà la primera vaga que hi ha en dues protestes d'aquesta envergadura el mateix any. La vaga general de l'Estat espanyol s'emmarcarà en una jornada d'acció que aprova la Confederació Europea de Sindicats, la CES, i també la vaga general ja anunciada a Portugal i a Grècia. A Itàlia, França i Bèlgica es fa redaccions contundents sense especificar, i a Catalunya l'aturada coincidirà de ple amb la campanya de les eleccions al Parlament.
La del 14 de novembre, doncs, serà la segona vaga general convocada durant el mandat de Mariano Rajoy a la Moncloa, després que la del 29 de març passat, contra la reforma laboral que va aprovar el govern del Partit Popular, tingués un èxit desigual, també segons les valoracions.
Aquesta última protesta va acabar amb aldarulls al centre de Barcelona i gairebé un miler de detinguts a tot Catalunya per violència urbana. Aquesta serà la setena vaga general de 24 hores de la història d'Espanya i la tercera amb un govern del Partit Popular.
Altres notícies, en aquest cas de casa nostra, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunitat de Madrid, no va perdre ahir contundència a l'hora de parlar del debat sobiranista de Catalunya.
En un acte electoral a Galícia, l'expresidenta madrilenya va carregar contra l'auge independentista a Catalunya i les crítiques també al ministre d'Educació, José Ignacio Wert, que va afirmar, recordem, al Congrés que pretenia espanyolitzar els alumnes catalans. Aguirre va dir que la primera que va parlar d'aquest concepte va ser la consellera Irene Rigau. Escoltem-la.
Lo que quiero reivindicar es que esa idea de españolizar no sale del ministro Wert, sino que sale de la consellera, ¿cómo se dice? La consellera de Educación de Cataluña, que es la que dice que Wert quería españolizar. Es ella la que lo dice. Luego Wert dice que sí, que no le parece mal.
Aguirre també va afirmar que l'escola ha de servir per instruir, no per manipular, i va defensar que l'educació ha de servir per explicar tot el que envolta una gran nació com Espanya, va dir, amb 3.000 anys d'història, que això és el que han de saber els nens.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va dir ahir en un acte per celebrar el desè aniversari de l'Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels que davant els governs, els cònsuls, han d'explicar la realitat i les pretensions de Catalunya.
En aquest sentit, el president va destacar aquestes tres característiques que creu que té l'Institut de Ciències Fotòniques per fer un paral·lelisme amb Catalunya com a país. Una fórmula diu que Catalunya necessita de cara a poder desenvolupar-se en els propers temps.
El candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Pere Navarro, va desafiar ahir l'actual president i candidat de Convergència i Unió, Artur Mas, a un cara a cara televisat. Segons Navarro, és bo que hi hagi debats entre els dos partits més importants que són els que poden ser alternativa de govern.
De fet, ho va qualificar de mancança i va dir que cal solucionar per aportar claredat i contrast. Si arribés a celebrar aquest cara a cara, seria el primer després del fracàs dels intents de CiU i de PSC per pactar-ne un entre els seus candidats. La campanya electoral d'aquestes eleccions podria estar marcada pels debats. Ja estan pactats, de fet, un debat televisat a 3 entre Mas, Navarro i Alicia Sánchez Camacho del Partit Popular Català i el debat tradicional amb tots els candidats amb representació parlamentària que tradicionalment organitza TV3.
L'exconseller d'Economia, Antoni Castells, es va tornar a allunyar ahir de la línia de la direcció del PSC. Sobre la independència, Castells va assegurar que si l'alternativa és seguir com fins ara, es defensa aquesta opció, la independència.
En una entrevista al programa Polièdric de Catalunya Informació, l'exconseller es va mostrar molt escèptic amb les possibilitats d'un pacte federal amb l'Estat. Va assegurar que ara l'objectiu ha de ser obtenir el 25 de novembre una amplíssima majoria pel dret a decidir i desitjaria que el PSC en formés part.
La carta que el president Lluís Companys va escriure a la seva cunyada Remei Marsà quan estava detingut al castell de Montjuïc, una missiva que no va arribar mai a la seva destinatària, finalment no se subhastarà.
La sala Balclis de Barcelona, que l'havia de subhastar la setmana que ve, ha decidit finalment retirar aquest document que en principi sortia amb un preu de 1.500 euros. Els descendents de Companys van demanar que no sortís a subhasta perquè a la carta se'n va apropiar il·legalment l'ajudant d'un militar que l'havia llançat a la paperera.
El jutjat número 2 d'Amposta, el Montsià, ha decretat presó preventiva i sense fiança pel delicte d'homicidi per a l'ancià de 78 anys detingut diumenge passat per la mort de la seva dona a Sant Carles de la Ràpita.
Sobre l'home no constava cap tipus de denúncia prèvia ni tampoc cap ordre dictada pel jutjat, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'ancià va ser detingut després que la policia va trobar el cadàver de la seva dona de 70 anys al domicili en el qual passaven habitualment les seves vacances. El matrimoni era originari de Saragossa i familiars de la víctima havien alertat a la policia local perquè feia dies que intentaven contactar amb ella sense èxit.
I hem conegut un avenç important en la investigació sobre el Parkinson, tot i que encara està en fase experimental i embrionària. Científics del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona han aconseguit, en estudis de laboratori, aturar la progressió d'aquesta malaltia en un tipus de teixit malalt.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va avisar ahir que està en risc l'estabilitat de la zona euro si Europa no està unida i no es compleixen els acords que els 27 van pactar el juny passat.
És el missatge que Rajoy ha llançat després de reunir-se amb la cancellera Angela Merkel al Congrés del PP Europeu que se celebra a Brussel·les. El president espanyol i la cancellera es van reunir durant 30 minuts. A la sortida, Rajoy només va dir textualment sense problemes. Fons de la Moncloa sostenen que els dos dirigents no han parlat del rescat d'Espanya. Rajoy li ha traslladat això sí a Merkel la necessitat d'avançar en els pactes assolits en el Consell Europeu del juny en la creació d'una unió bancària amb un supervisor únic.
I Rajoy, després de la trobada amb Merkel, va tornar a remarcar també ahir la importància de posar en marxa amb la màxima celeritat possible els acords del Consell Europeu del juny, això de cara a la propera cimera. I el govern espanyol aprovarà finalment el divendres 16 de novembre la creació del Banc Dolent. Així ho avançaven fonts del Ministeri d'Economia ahir. També aquestes fonts han explicat que el banc s'anomenarà Sareb, Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, i que tindrà actius per valor de 90.000 milions d'euros.
L'objectiu del Ministeri d'Economia és que el banc comenci a operar el desembre i per això ahir dimecres va elevar a consulta pública i fins al 25 d'octubre el projecte del Reial Decret del Banc Dolent. Aquesta nova entitat serà una societat anònima que podrà tenir com a accionistes el FROP, també bancs asseguradores, fons d'inversió i de capital de risc.
Més notícies. El govern de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries, les FARC, han començat a Oslo, a Noruega, les converses de pau.
El germen d'aquest procés es va posar aquest mes d'agost, després de 6 mesos de converses exploratòries i secretes que no inclouen l'alto al foc. Les perspectives són optimistes, ja que podria suposar el principi de la fi d'un conflicte que divideix la societat colombiana des de fa mig segle. La següent fase de les negociacions es farà a l'Havana. Allà s'hi tractaran temes clau i complexos, com ara el futur dels territoris que ocupa la guerrilla, també el tràfic de drogues i les vies de participació política.
A Cuba, diversos mitjans van difondre ahir un nou missatge sobre l'expresident cubà Fidel Castro, pocs dies després que sorgissin novament rumors sobre el suposat deteriorament de la salut de l'expresident.
La televisió estatal cubana va difondre ahir, com dèiem, una carta de Castro enviada als graduats d'un institut de formació mèdica. El missatge firmat per l'expresident en data d'ahir mateix va ser llegit davant de les càmeres pel ministre de Salut Pública, Roberto Morales. Recordem que Castro, de 86 anys, no ha estat vist en públic des del mes de març.
I Grècia torna a fer avui vaga general per protestar per les noves retallades.
Desenes de milers d'helens tornaran a sortir als carrers del país mentre el seu primer ministre, Andoni Samaras, assisteix a la cimera de líders europeus a Brussel·les. Serà la segona vaga general a Grècia en només 3 setmanes.
I un home indi s'ha convertit en el pare més gran del món després d'haver tingut el seu segon fill, atenció, als 96 anys.
De fet, ha batut el seu propi rècord, perquè l'any 2010 ja va ser declarat el pare més longeu quan va tenir el seu primer fill amb 94 anys. La mare dels nens en té 52 i, segons el diari Indian Today, la parella es va conèixer ara fa 17 anys, però no havien pogut tenir fills fins ara.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Tres minuts i serà un quart de nou. En esports, el Barça ha començat a preparar el partit de dissabte al camp del Deportivo, partit de Lliga, amb algunes baixes destacades.
Doncs sí, fins avui Tito Vilanova no podrà comptar amb Messi, Mascherano i Alexis, que van arribar precisament ahir al vespre procedents de Xile, ni tampoc amb Alex Song, que no ha pogut tornar del Camerún, ja que li van robar el passaport. A més, Piqué va treballar també al marge del grup. Pel que fa als internacionals absoluts espanyols, Valdés, Alba, Busquets, Iniesta, Xavi, Pedro, Cesc i Villa s'han tornat a entrenar també després de 10 dies de sessions pràcticament en família.
I encara sobre el Barça, el Manchester City va fer ahir un comunicat oficial per desmentir les informacions aparegudes en alguns mitjans que suggereixen que l'equip anglès s'ha acostat a Sergio Busquets, Cesc Fàbregas o el Barça per un possible fitxatge. I la jornada internacional de seleccions, d'altra banda, ha deixat molt mal parat aquesta vegada especialment el Real Madrid pel que fa a les lesions. Arbeloa, Higuaín i Benzema han sortit lesionats dels seus partits.
Especialment preocupant és per José Mourinho la baixa d'Arbeloa, ja que deixa coixa la defensa. Recordem que Marcelo es va lesionar la setmana passada en un entrenament amb la selecció del Brasil a Polònia i s'haurà de sotmetre a una intervenció quirúrgica al peu dret que el tindrà uns 3 mesos de baixa. Coentrão també està de baixa per una lesió a l'abductor de la cama dreta que es va fer durant el Portugal-Rússia i estarà de baixa uns 15 dies. I per últim, Higuaín es va lesionar també la segona part de la victòria de l'Argentina contra Xile i encara es desconeix l'abast exacte d'aquesta lesió.
Parlem de bàsquet, el Barça Rigal és a Lituània des d'ahir on avui juga partit de l'Eurolliga.
Doncs si l'objectiu és ratificar la línia ascendent que ha mostrat l'última setmana després d'una arrencada dubtosa en què va cedir la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid i va perdre també, recordem, les dues primeres jornades de la Lliga Endesa contra el Blancos de Rueda i el Bilbao Basket. Jugarà avui a 6:45 de la tarda contra el Lietuvos Rites.
I acabem amb un apunt de ciclisme i és que continua el degoteig de conseqüències una setmana després de la publicació de l'informe contra Lance Armstrong.
L'exciclista ha deixat la presidència de l'Associació Benèfica contra el Càncer que va crear ara fa 15 anys. Alhora, Nike va trencar ahir mateix el contracte de patrocini que mantenia amb el 7 vegades campió del Tour.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El papa Benet XVI ha convocat tots els nuncis, els delegats apostòlics i els observadors permanents a una reunió a Roma el juny de l'any vinent per analitzar la nova evangelització. Segons va informar ahir en el marc de les sessions del Sínode dels Bisbes el secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Tarcisio Bertone. Bertone va fer aquest anunci davant dels 262 prelats de tot el món que participen en l'Assemblea General del Sínode, una convocatòria que també s'emmarca en l'any de la fe inaugurat avui fa tot just una setmana. I d'altra banda, el Sant Pare va denunciar ahir en l'Audiència General dels dimecres que actualment són molts els cristians que ni tan sols coneixen el nucli central de la seva fe, que és el credo, i que s'està deixant espai a un sincretisme i relativisme religiós amb el qual es corre el risc d'arribar a una religió feta per un mateix. I, d'altra banda, la majoria dels joves espanyols s'han allunyat de la fe cristiana, però les estadístiques i la realitat quotidiana convencen els bisbes que a aquestes edats molts experimenten una recerca de transcendència. Són dades de la Conferència Episcopal Espanyola i de l'Institut Nacional d'Estadística que va donar a conèixer ahir el bisbe de Sant Sebastià, José Ignacio Munilla, en la presentació del Congrés de Pastoral Juvenil que tindrà lloc al novembre a València. I acabem aquest bloc explicant-vos que la Comissió Teològica Internacional amb motiu de l'any de la fe ha escrit un missatge on es parla de la necessitat d'estimular aquest compromís dels cristians amb la fe. Tota teologia deriva de la fe i s'exerceix en dependència constant de la fe, ho diu, entre altres coses, el comunicat que, com dèiem, es va fer públic ahir. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, Rajoy planta cara al rigor de Merkel. El periòdico 14N, Eurovaga. El Punt Avui, també sobre aquesta convocatòria d'aturada, titula 14N, vaga en campanya, referint-se a Catalunya, evidentment. El diari Ara, 14N, vaga general antiausteritat. El País obre amb una frase del president francès, François Hollande, és aquesta, ha arribat l'hora d'oferir a Espanya alguna cosa més que austeritat. El Mundo, una altra vaga general amb Portugal i Xipre i a les portes del rescat. I La Razón, Rajoy espera que Monti mogui fitxa.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Cort Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Cort Inglés.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Quan passen 3 minuts d'un quart de nou, connectem amb el RAC per saber com estan en aquests moments la circulació a les carreteres i autopistes catalanes. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Encara parlem de vies força carregades. Per exemple, la C-17 ens han informat que hi ha retencions al tram de Lliçà-Granollers, baixant cap a Barcelona. També hi ha aturades la mateixa via a l'altura de Mollet i a Montcada i Reixac, tot plegat d'entrada a Barcelona en aquesta C-17. També va especialment plena l'autopista del Vallès. Els vehicles s'aturen a Sabadell. També ho fan a Badia, baixant cap a Barcelona, tot plegat, i gairebé entre Ripollet i la Ciutat Comtal, trams aturades, hi ha cua sobretot d'entrada a Barcelona, una cua important avui a la C-58 accedint a la ciutat de Barcelona. A l'extrem sud, autovia A2 encara plena, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, més endavant cinturó del litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. O també parlem d'aturades importants a les dues rondes de Barcelona, en sentit Llobregat, la ronda de dalt, trams entre Meridiana i la zona de Sant Gervasi, ronda litoral, Fòrum Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap mena d'incidència. Això ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i també Rodalies de Catalunya. D'altra banda, segueix advertint que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB, entre les 9 i les 11 els serveis mínims decretats estableixen un 25% del servei a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies bus del barri. És tot d'augment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. En aquests moments podem parlar d'un ambient en general força ennuvolat. Això ja és el preludi d'aquest canvi de temps que hem vingut anunciant durant les darreres jornades i que ben bé ja és a les portes del nostre país. De moment hem de parlar de poques precipitacions. Ara mateix estan restringides a punts de l'Alt Empordà i del Pirineu i serà bàsicament al llarg d'aquesta jornada el terç nord del país on esperem les precipitacions més abundants. No descartem que arribi a ploure molt feblement, molt dèbilment a d'altres punts del país, però serà sobretot a les comarques del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, comarca àrea de Girona en general, on aquí les precipitacions podrien superar puntualment els 50 litres per metre quadrat. De cara als propers dies, la situació meteorològica encara es complicarà més. L'arribada d'una pertorbació força activa farà que les precipitacions siguin abundants a molts punts del país, però en especial a dia d'avui sembla que les àrees més afectades seran les zones de muntanya, com el prelitoral, comarques de Girona i Pirineu i Prepirineu. Tot plegat vindrà acompanyat d'un vent de component sud i est que bufarà de moderat a fort, amb ratxes fins i tot molt fortes a cotes altes, no només del Pirineu, sinó també d'altres punts de muntanya del país. I per finalitzar, destaquem les temperatures. Cores d'ara han pujat de valent, han pujat de nou 6 graus a molts punts del país i fins i tot estem parlant de valors que s'acosten als 20 graus ara mateix a molts punts, sobretot del litoral i del prelitoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Càritas és notícia aquesta setmana perquè reunirà demà passat, dissabte, prop de 4.000 voluntaris d'arreu de Catalunya en una trobada a Barcelona, jornada que vol ser un homenatge als voluntaris de l'entitat com a portadors d'esperança per a la societat. Parlem amb Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, i amfitrió d'aquesta trobada que tindrà com a punts principals el Fòrum de Barcelona al matí i la Basílica de la Sagrada Família a la tarda, també amb l'Eucaristia. Senyora Borbonès, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, moltes felicitats per aquest tresor, aquest capital social que Càritas té, que són els voluntaris, oi?
I tant. I sobretot moltes gràcies a tota la gent de totes les parròquies de Catalunya pues, que dia a dia i calladament fan aquesta feina.
Què serà el que es farà aquest dissabte?
De fet, diguéssim, l'acte, com ja vostè anunciava en les seves paraules, de ser això, no? Aquest reconeixement, aquest agraïment, diguéssim, més, per dir-ho d'alguna manera, ampli i compartit a totes aquelles persones que des de fa molts anys, moltíssims anys, des de sempre, podríem dir, a les nostres comunitats cristianes, que es dediquen a atendre les persones, per dir-ho així, més vulnerables. No, això ho han fet sempre. Però pensem que ara és un moment en el que les persones també que ajuden han de tindre oportunitat de compartir amb la resta d'altres voluntaris d'arreu de les diòcesis de Catalunya les seves experiències, les seves vivències, els seus projectes particulars, i pensem que això pot ser una bona ocasió.
Hi haurà al matí una trobada a partir de les 11 al Fòrum de Barcelona, on vostè mateixa donarà la benvinguda. Què hi haurà en aquest ambient?
Mira, jo crec que serà, és interessant, hi haurà la benvinguda molt senzilla. Llavors el senyor cardenal arquebisbe de Barcelona, que és el bisbe de Càritas a Catalunya, pues ell, diguéssim, també insistirà en tota la temàtica i sobretot també, diguéssim, pues, explicarà i presentarà al nostre ponent, que crec que és una fita també molt important, que és l'arquebisbe cardenal de Tegucigalpa, Òscar Andrés Rodríguez Madariaga, que a la vegada és el president de Càritas Internacional, i això crec que és molt important, perquè a tots els nostres voluntaris els hi permetrà conèixer de primera mà la persona que realment pues, coordina totes aquestes accions arreu, per dir així, de la Terra, no? I al mateix temps també ens explicarà experiències molt diverses d'altres llocs del món.
De fet, els dos cardenals, l'arcabisbe de Barcelona i el de Tegucigalpa, venen de Roma, on fan un parèntesi en el sínode, on estan participant.
Sí.
I a la tarda hi haurà una visita a la Sagrada Família i una missa també a la mateixa basílica. És el gran gest de comunió entre tots els voluntaris.
Exactament. La visita serà una visita virtual, perquè som quasi 4.000 persones, que faria molt difícil una visita a peu guiada. I el que és més important i per nosaltres molt més emotiu i significatiu és la celebració de l'Eucaristia, en la quina en totes les diferents diòcesis de Catalunya faran cada una d'elles la pregària, faran una ofrena, amb tot per dir un missatge que crec que ens ajudarà tots plegats a sentir-nos molt més en comunió.
Càritas, que va rebre el 10 de setembre passat la medalla d'honor del Parlament de Catalunya en categoria d'or, està fent una gran feina, ho saben tots els oients, davant l'augment de necessitats a causa de la crisi econòmica i la crisi i els problemes socials. Quin missatge pot donar Càritas a Catalunya aquest dissabte davant la societat en aquests moments difícils, presentant els seus voluntaris com el gran capital? Quin sentit té fer ara aquesta trobada?
Miri, com li comentava al principi, de fet, nosaltres sempre hem estat al front, diguéssim, d'atendre aquelles persones que ja pensaven, però en aquests moments, que sempre n'hi ha hagut, i com també hem dit nosaltres reiteradament, durant els anys de bonança, que, diguéssim, no va disminuir, les Càritas van continuar actuant, i tenien també moltes persones que s'hi apropaven. El que passa és que ara, per dir-ho d'alguna manera, pues venen unes persones que tenen uns plantejaments diferents, s'han produït circumstàncies molt diferents, han augmentat molt les circumstàncies de vulnerabilitat i llavors nosaltres a partir d'aquesta tasca a peu de carrer i molt continuada podem anar dient també a la societat el que està passant, cap a on es dirigeix la tendència a noves necessitats i a noves circumstàncies negatives per la gent, però al mateix temps jo també voldria donar una veu d'esperança, perquè hi ha molta col·laboració de la gent directament i molta col·laboració de les persones que ens fan arribar tot tipus de recursos que moltes vegades no són recursos materials pròpiament dits, que també, sinó tot el tipus de suport, de facilitar-nos coses, etcètera. Però, sobretot, que el país, en aquest sentit, doncs, en aquest moment és sensible, ràpidament s'ha posat en marxa moltes iniciatives que han permès resoldre qüestions personals i crec que això és el més important.
Moltes gràcies, senyora Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, per haver-nos atès en directe dos dies abans d'aquest gran homenatge de la Societat Catalana als voluntaris de Càritas, més de 4.000 que es trobaran a Barcelona. I suposo que, si algú ens escolta i és voluntari i no s'ha apuntat, encara és possible que hi vagi a la trobada?
Miri, de fet, ja tenim tancat, ja overbooking, però clar, com diem a Càritas, sempre hi ha aquella, per dir-ho així, qualsevol persona, de veritat, vull dir que en algun moment, per alguna circumstància no ho havia fet, si s'apropa la seva Càritas parroquial o diocesana més propera, segur que trobe una oportunitat de poder compartir aquest dia.
La cita és dissabte a les 11 del matí al Fòrum de Barcelona i a partir de les 4 de la tarda a la Sagrada Família. Que vagi molt bé aquesta important jornada de voluntariat de Càritas de Catalunya. Senyora Carme Borbonès, gràcies, bon dia.
Gràcies a vostès per l'oportunitat. Adéu, bon dia.
un minut i seran 9:15. Comencem el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. De moment ens acompanya Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Senyora Francina Alsina, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
No sé si vostè és voluntària de Càritas, acabem de parlar amb la presidenta de Càritas Catalunya, però vaja, ja fa voluntariat de moltes maneres.
Càritas és una entitat que està federada a la Federació Catalana de Voluntariat Social.
És una entitat que és una més, però no és una qualsevol.
I a més, a Girona està dintre del grup que, diria, col·laboren a la Unitat Territorial de Girona amb la coordinadora.
Doncs molt bé, per tant...
Sí, hi ha una bona connexió amb Càritas, evidentment.
Una bona connexió. Recordem que aquest dissabte hi ha aquest gran homenatge als voluntaris de Càritas i suposo que d'homenatges als voluntaris se'n podrien fer cada dia i cada hora i cada minut.
Evidentment. I aviat serà el Dia Internacional. Recordeu, el dia 5 de desembre és el Dia Internacional del Voluntariat.
Ens anem acostant i segur que en parlarem.
Ja faig la primera falca per si de cas.
Amb vostè tindrem ocasió de parlar-ne. A la tertúlia també ens acompanyarà el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, i abans dels titulars que ens portarà la Sara Cruz, recordem que Ràdio Estel regala una entrada doble aquesta setmana per l'espectacle Gris al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Els interessats o interessades podeu entrar al web radioestel.cat, www.radioestel.cat, i donar-nos les vostres dades. És tan senzill com això. Al Teatre Auditori de Sant Cugat, aquesta representació de Gris és demà divendres a les 9 del vespre. Demà mateix farem el sorteig en aquest programa.
Hola, molt bon dia. La Confederació Europea de Sindicats ha anunciat la convocatòria d'una jornada d'acció a tota la Unió Europea el proper 14 de novembre. Espanya tindrà la forma d'una vaga general que s'anunciarà en les properes hores. Serà la segona, en menys d'un any, recordem, després de la del 29M, contra la reforma laboral. I mentrestant, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, és a Brussel·les, on els caps d'estat i de govern de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà com a un nou Consell Europeu. Rajoy centrarà tota l'atenció i és que, malgrat que no forma part de l'ordre del dia de la cimera, tothom està pendent de la possible petició de rescat de l'economia espanyola i que ja es dona per feta. I avui continuen a l'Audiència Nacional les declaracions dels detinguts en l'operació Emperador contra el blanqueig de capitals. A partir de les 10 d'aquest mateix matí compareixerà l'actor porno Nacho Vidal. També ho farà la seva germana i el seu cunyat amb un grup d'unes 30 persones més. Dels primers detinguts que van declarar ahir durant 10 hores, n'hi ha 17 que aniran a presó sota fiança. El jutge, però, ha dictat presó incondicional per 4 detinguts, 3 ciutadans xinesos i una dona espanyola d'origen israelià que podria tenir relació amb l'evasió de capitals. De l'exterior, el govern colombià i la guerrilla de les FARC presentaran aquesta tarda a Oslo la taula negociadora que ha de guiar el procés de pau. Les dues delegacions, amb cert optimisme, segons les PAS, es reuneixen a Noruega en un lloc secret per establir els detalls tècnics i de contingut de les trobades que a partir d'ara es faran a l'Havana. I en esports, el Barça ha començat a preparar ja el partit del dissabte al camp del Deportivo amb algunes baixes destacades. Fins avui, Tito Vilanova no podrà comptar amb Messi, Mascherano i Alexis, que van arribar ahir al vespre procedents de Xile, ni tampoc amb Alexson. Fins aquí les notícies. Tornem, com sempre, amb més informació quan siguin les 9.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Els dies 20 i 21 d'octubre, passeja't pel gran aparador del Pirineu, Fira de Sant Ermengol, a la Seu d'Urgell. Descobreix una de les fires més antigues i més actives de Catalunya. Amb la mostra i concurs de formatges més gran dels Pirineus, exhibició d'automòbils i maquinària, música tradicional, aliments pirinencs, parades ambulants i aquest any amb més espai d'aparcament. Fira de Sant Ermengol, el 20 i 21 d'octubre a la Seu d'Urgell, el gran aparador del Pirineu.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 15 04. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, compartirem avui la tertúlia d'actualitat, en la qual ara entrem en matèria parlant de la convocatòria de vaga general per al 14 de novembre contra la política de retallades del govern espanyol. Tenim aquesta convocatòria de vaga ja pràcticament oficialment confirmada, seran les properes hores quan els sindicats ho diran, concretament demà, segurament, i és una data que ja sonava aquests últims dies. Nosaltres ho havíem explorat parlant dimarts de la setmana passada amb el dirigent de la UGT, Camil Ros, i una nova vaga general. Creu que servirà d'alguna cosa?
Doncs jo som un pessimista en aquestes coses, penso que no, que només és per anar enrere i per perdre més encara. Vull dir, el país, tal com estem ara, les vagues generals, no sé fins a quin punt, tal com també s'estan muntant, no sé fins a quin punt tenen una efectivitat. Em sembla més perquè la gent es bravi la seva ràbia i el seu no, que perquè sigui efectiva dintre de la política de tirar endavant. Vull dir, si és com un dret a la pataleta, dic que no i que es noti que estic empipat perquè això no pot continuar així, té una efectivitat, o sigui, sí, és algo, no? Però per l'economia del país, per tal com estem tots, i després de les vagues sempre em queixo del mateix, no? Dels piquets que obliguen els que no volen fer vaga a fer vaga.
Aquest és el gran interrogant. Els sindicats, ostres, moltes vegades es defensen, dient que no volen coaccionar, que la llibertat individual,
mira,
és
jo,
el més,
perdona,
important.
El meu germà té una botiga i a la darrera vaga li van passar el dia abans i li van dir: tu mateix o tanques o et quedaràs sense vidres. Si això no és coaccionar, doncs...
Evidentment,
a mi, això
és
passar
rebutjable.
Exacte, això va passar la darrera vaga. I anaven a parelles, van anar per tot el carrer, per totes les botigues, tal. Doncs això, on tenim la llibertat? Sembla que només tinguin llibertat els que volen fer vaga, però i els que no en volen fer, què passa aquí, no?
També, evidentment,
o sigui,
tenen la
llibertat. És la meva petita, no sé, incomoditat davant d'aquests fets de vaga general. I diu, si fossin efectives realment perquè la política, perquè canvie, doncs fantàstic, però tot continuarà igual. Si les coses estan signades, no hi haurem... Si és un dret a la pataleta, que tothom vegi el nostre desacord i a poder fer la nostra opinió, endavant, però no... No m'acaben de convèncer, no sé si es nota molt, però no m'acaben de convèncer.
Ja la veig, i segur que aquesta sensació la poden compartir molts oients, com també n'hi haurà d'altres que compartiran la sintonia amb la vaga general. Però aquí la reflexió és molt clara. Els beneficis que es poden aconseguir són poden superar els perjudicis que també n'hi haurà. Clar, sembla que però, clar, cosa no tinc, perquè motius pel malestar sí que n'hi ha. Això
exacte,
segur.
I beneficis em porten les vagues. O sigui, hem observat amb les darreres que hem tingut que realment això hagi servit d'alguna cosa per poder tirar endavant, per poder canviar... Ho tenim comptabilitzat? Realment han estat efectives? Això és el que no... Jo no acabo de veure clar. O sigui, no veiem aquests resultats sobre paper, no?
S'incorpora ara mateix Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Senyor Arcadi Oliveres, bon dia, benvingut. No pateixi, no pateixi. Ja
no, m'han abandonat, estic soleta.
Ara ja no.
Normalment,
normalment comptem...
Estava preparant un viatge, me n'haig ara mateix i aleshores...
No pateixi, no pateixi. Les coses van com van. També havíem de tenir avui el responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, Jaume Castro, se'ns ha excusat també per un problema de feina. En tot cas, això forma part de la vida. El que no és improvisat, sembla, és la convocatòria de vaga general, de la qual ara parlàvem, sí. Senyor Oliveres.
Bé, una vaga general, jo diria, esperada, desitjada, necessària, urgent, i tot el que faci falta.
Sort que no m'ha sentit el que acabo de dir.
La senyora Alsina qüestionava els beneficis que pot tenir aquesta vaga. Vostè què en pensa?
És el que anava a dir a continuació.
Ah, molt bé.
De buscar...
Vostè creu que és necessària, però... Què passa,
com a signe de protesta és imprescindible. La llàstima és que no hem sabut trobar, començant pels sindicats i tots els altres, instruments que ens permetin expressar la nostra protesta sense caure en el famós tema de la vaga. La vaga és una senyal de protesta, però evidentment en el fons tampoc beneficia ningú. Els treballadors hi perden el seu sou, les empreses hi perden, en general doncs, el transport, la mobilitat, totes aquestes coses acaben a ser perjudicades. Per tant, sens dubte, no és la solució millor. Ara, que de tant en tant, en aquest cas doncs, deu fer quan fa un any o mig any de l'anterior vaga, doncs potser sí que convé que en aquests casos expressem una protesta, perquè el que és evident és que el tipus de retallades davant de les quals ara es protestarà són completament innecessàries. Ho he dit més d'una vegada en aquesta taula i ho seguiré repetint. És només fruit de la, jo diria, imperícia del govern, o potser de la por del govern per atacar aquells que tenen recursos i no ataquen, perquè de retallades no en faria falta ni una. No sé si ho he dit en aquesta taula. El frau fiscal supera de sobres totes les retallades possibles.
Precisament vostè va interpel·lar fa una setmana, i ho ha fet diverses vegades en aquesta tertúlia, al govern espanyol perquè lluiti contra el frau fiscal. Aquesta operació contra una xarxa de blanquets de diners és un petit pas. Ja sabem que no ho és tot, però també és una bona notícia que hem tingut aquesta setmana.
És evident que és una bona notícia. Encara que jo penso que no és exactament el mateix, aquesta xarxa corrupta i delictiva de blanqueig de diner, que aquelles empreses presidides per senyors de coll i corbata, que reuneixen amb el govern cada setmana i amb la monarquia cada 3 setmanes, que són els més grans fraudulents que hi ha. I en aquests encara no se'ls ha posat encara cap tipus de vigilància.
I creu que hi ha base legal per fer-ho? O hi ha...
I tant. Base legal i, a més, hi haurien reformes possibles. L'estat espanyol, per exemple, una enorme quantitat de diners s'amaga a través d'allò que es diuen les SICAP, les societats d'inversió de capital variable. Les grans fortunes espanyoles, començant pel senyor Botín, estan situades en aquesta SICAP, i aquesta SICAP que paguen legalment, legalment, paguen l'1% de la rendibilitat que obtenen amb els seus beneficis. Si jo sóc una persona que hagi fet la meva declaració de renda, hauré de pagar el 15, el 20, el 30, segons el percentatge que em correspongui. Doncs aquests senyors que són les grans fortunes paguen l'1% legalment. Per tant, no es tracta només de posar els imants des del punt de vista judicial, sinó de canviar aquesta normativa completament inacceptable.
Però vaja, tornant al tema de la vaga general, motius de protesta tots coincidim que n'hi ha. Hi ha mesures del govern espanyol que no agraden, des de la pujada de l'IVA, passant per tota mena de retallades i fins a la reforma laboral, que encara porta cua. Segons els sindicats multisectorials, especialment els sindicats majoritaris, no hi ha hagut cap diàleg per flexibilitzar alguns punts, sobretot els més durs de la reforma laboral. Ara bé, els sindicats també hem de dir que han d'escoltar crítiques últimament, sí, han hagut d'escoltar moltes crítiques amb les convocatòries últimes de vaga general, per diversos motius, perquè no es preocupen prou dels aturats, per altres crítiques que arriben. No volem dir que les fem nostres, aquestes crítiques. Vostès com ho veuen?
Bé.
Francina Alsina.
Jo, tenint al costat a l'Arcadi, que té tantes dades...
El
que penso, que realment els sindicats fer el paper de defensar estar al costat del treballador han viscut molt bé últimament. O sigui, els que estan amb càrrecs dintre els sindicats semblaven molt comprats pel govern que governés en el seu moment. I no m'ha semblat, no he tingut aquesta, la sensació, no domino el tema i tampoc no estic dintre, de que realment s'hagin preocupat pel dret del treballador i que realment quan un treballador ha tingut una queixa i per diversos casos coneguts, no, i han anat al sindicat, mare meva, que poc els han ajudat. No? Llavors, dius,
vostè refereix sobretot als sindicats majoritaris, als que tenen, no?, els seus dirigents
perquè
alliberats.
Perquè he conegut, no?, més d'un problema i que estaven pagant una quota al seu sindicat i tal, i de dir-te, mira, noi, quina mala sort, oi, espavila't. I dius, bueno, i per què t'estic mantenint, en el fons? Val? I no sé, jo crec que hi ha algo pervers en aquí. No sé si el fet aquest de que s'hagi alliberat a tanta gent i que viuen molt tranquil·lament, i estic parlant amb desconeixement de causa, també, hagi afavorit gaire que aquests responsables de sindicats s'hagin preocupat realment de denunciar les coses en el seu moment, de lluita a perill que ells es poguessin quedar o risc de que es poguessin quedar sense aquesta vida tranquil·la i relaxada i que m'estan mantenint, no?, en el fons, perquè estic alliberat teòricament per defensar el treballador i a la pràctica resulta que l'han defensat molt poc, no sé. Ja et dic que des de la meva ignorància suprema.
Jo crec que has sentit dues coses certes, una per part de l'Ignasi i l'altra per part de la Francina. L'Ignasi deia potser no defensen prou en els aturats. I és veritat, aquesta és una crítica que sempre he volgut fer davant dels sindicats. El sindicat es preocupa del treballador que té feina, que normalment és el que cotitza, és el que va...
Que també està bé que se'n preocupin,
Pas que no, això és la segona part. Però, des d'aquest punt de vista, jo sempre recordaré que quan es van tancar, ja fa molts anys, allò que en deien Altos Hornos del Mediterrani, a Sagunt...
La famosa reconversió industrial del primer govern socialista.
En aquell moment, quan s'anunciava el tancament, cada setmana, des de Sagunt, al costat de València, fins a Madrid, sortien uns quants autocars de treballadors d'Altos Hornos que anaven a protestar davant del Ministeri d'Indústria perquè Déu els tanqués. En el moment en què es va fer efectiu el tancament i els treballadors, va ser el dia que es van quedar sense feina, ni un sol autocar més van a Madrid, quan feia més falta que mai, perquè era aleshores quan la gent s'havia quedat sense feina i no tenia ingressos. Per tant, aquesta gent havia deixat potser de pertany al sindicat, havia deixat de ser un reivindicador, i es va acabar. Per tant, primera qüestió, potser no responen prou, alguna cosa deuen fer, però no responen prou en el que és una mica la preocupació dels aturats. Segon lloc, entrant en el que deia la Francina, defensa directament dels treballadors. Jo crec que sí, que hi ha oficines en els grans sindicats que volen assessorar els treballadors i fan de vegades el possible per lluitar contra causes que no sempre són fàcils.
I sabem que amb coses petites i coses grans fan molta bona feina, tot és negatiu.
Això és evident.
Fins i tot nosaltres, com a treballadors d'aquesta casa, també ens hem assessorat per sindicats moltes vegades i ho podem certificar.
Per això, que no em passa de desmereixer gens ni mica la feina que aquests sindicats fan i ben guanyada. Però també voldria incidir en el que deia la Francina. A mi em sembla poc adequat tot aquest caràcter institucionalitzat que han agafat els sindicats. I la meva preocupació bàsica potser no va tant pel fet de que estiguin alliberats, no?, que alguns potser n'hi han d'haver-hi, sinó per coses que a mi m'han semblat inadequades. Els sindicats en el seu moment van començar a fer de promotors immobiliaris. Els sindicats en el seu moment van posar-se a fons de pensions, que és el més horrorós, la gent que em coneix ja sap, que es pot fer a la vida. I una sèrie de coses, i a partir d'aquí van formar part del sistema. És a dir, els sindicats feien un fons de pensions, posaven diners del fons de pensions amb accions d'una empresa que segurament acabaria acomiadant-los amb ells. Amb la qual cosa, això és una contradicció absoluta, això no es pot fer. I, finalment, els sindicats tenen un tercer problema que encara queda més a llarg termini, però per mi a hores d'ara resulta imprescindible, que és la seva internacionalització. Les empreses són multinacionals i els sindicats encara tenen dimensió estatal. I poso un exemple per no allargar-me més. Fa uns anys, la Volkswagen a Alemanya va tenir una vaga important. Els treballadors van estar 4 mesos sense anar a la feina. Van perdre tot el sou. Al cap de 4 mesos van tornar amb el cap baix i van dir: tornem a la feina. Per què havia fracassat aquesta vaga? Perquè la Volkswagen tenia una fàbrica que feia el mateix model de cotxe a Brasil. Quan va saber que hi havia la vaga a Alemanya, van carregar els brasilers que fessin hores extres i va començar a recuperar tota la producció de Brasil que havia perdut a Alemanya. I, a més, més barata, perquè els treballadors brasilers cobraven menys que els alemanys. Com més durava la vaga, més contenta estava la direcció de la Volkswagen.
Si els sindicats... La qual cosa no aconseguien el que pretenien.
Exacte. Si els sindicats volen fer una vaga, o l'han de pactar Brasil i Alemanya, no faran res.
Bé, i...
Una conclusió.
Sí, de la vaga i del tot el context europeu de protestes, preveuen que es pugui moure alguna cosa després del 14 de novembre. Aquí, a més, estarem en campanya, però bé, potser això en el context europeu no és el més rellevant.
Pensat, ostres, quina mala jugada si estarem en plena campanya,
no? Sabem si es cancel·larà algun míting a causa de la vaga general o què passarà.
Oh, clar, teòricament, no? S'haurà de passar. Però vull dir-te que també, quan és una acció dirigida cap al govern central, qui rebrà, teòricament, també serà el govern d'aquest país nostre. Perquè, clar, si et fan una vaga i tu estàs en plena campanya, no afavorirà gens, tampoc, no?
No, que es faci dins d'aquesta jornada d'acció dels sindicats, potser jugaria una mica a favor del que acabo de dir, que és que es pretén que problemes similars que es donen a Portugal, que es donen a Itàlia, que es donen a Grècia, que es donen a Espanya,
convien
una informació. En aquest sentit, doncs, potser seria una bona notícia.
Més unitat d'acció europea. Exacte, també seria europea. Desitjable. Avui a la tertúlia ens acompanyen el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, i la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina. Entre altres previsions d'aquest dia, ara m'ho comenta el company Xavi Aguilar, hi ha un partit de la selecció espanyola de futbol, aquí els futbolistes també, com va passar una vegada l'any 88, es poden declarar en vagues i tenen en tot cas la llibertat de fer-ho.
Són treballadors, no?
Ben assalariats.
Però són treballadors. Sí, sí. Bé, a banda de la...
Seria bo, no?
Menys divertit.
A banda de la vaga general, hem de parlar de tot el debat sobiranista i de tot el context preelectoral que tenim a Catalunya. Ahir l'expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, parlava de, vaja, del tema de l'espanyolització dels catalans.
Perdoneu, a mi...
Que deia el ministre José Ignacio Wert.
No, és que llegir aquest titular de Espanya és una nació amb 3.000 anys d'històries. Això és el que han de saber els nens. Aquesta senyora va a escola? Em pregunto, eh?
Va ser ministre de Cultura, per això.
I va ser ministre de Cultura.
I presidenta del Senat, també.
Com es pot dir una bestiesa com aquesta?
Bé, en tot cas, ella...
Qui?
Una cosa sí que va dir, i és que només faltaria, podem dir, no? Tot es pot defensar en democràcia, no? També
però
també la
les bestieses també es poden defensar en democràcia. De dir, tu estàs parlant de cultura d'una escola del nen i ets una persona inculta? O sigui, o estàs dient una barbaritat com un piano? Des de quan neix Espanya? Qui és Espanya? I dir que té 3.000 anys d'història. Però aquesta senyora, com pot obrir la boca i no caure-li la cara de vergonya? Clar, primer s'ha de tenir vergonya, però és que a mi m'indigna.
Va denunciar que de vegades a Catalunya es deforma la història.
I ella no la deforma? Quina barra! No, de veritat, eh? És que m'altera totes les neurones. No sé,
senyor Arcadi Oliveres.
Bé, no ho sé, acabo d'assabentar-me que va dir això aquesta senyora, però jo no sé de quina manera vol protegir la cultura i vol protegir les unitats de les pàtries quan ha estat fent un joc absolutament brut amb la vinguda d'un senyor mafiós que es diu Adelson de Las Vegas. Li ha concedit tot, un senyor que forma part del crim organitzat, un senyor que ha destruït la ciutat de Las Vegas, un senyor que ha destruït la ciutat de Macau, un senyor que promou la prostitució, un senyor que promou el tabac, un senyor que promou les màfies. Ella és el seu... la seva persona aquí, fins i tot es va barallar amb en Rajoy perquè li feia massa de representant, i ara aquesta senyora va lluir coses. Que calli, almenys que calli, aquesta senyora.
Ha estat, en tot cas, la seva última perla, per dir-ho així, abans de deixar, recordem que va dimitir fa només un mes com a presidenta.
I no se li pot contestar.
Per raons personals, ja
s'ha de dir. Sí. Personals que s'havia barallat amb el Rajoy.
Clar, però una autèntica raó personal.
Sí, tant,
si et baralles amb el cap del teu partit...
No neguem, en tot cas, per respecte a ella, no neguem que n'hi pugui haver altres de raons. Esclar,
potser sí, bueno, perquè devia estar malalt, perquè és un altre tema.
Sí.
Home, fent aquestes declaracions està molt malalta, eh? Perdoneu-me, i no continuem.
Bé, en tot cas, deixem el tema perquè per respecte també personal, però en tot cas el debat
però
està molt viu.
Una persona que no sap respectar... Quin respecte es mereix? A mi, perdoneu-me. Eh? Ens està insultant a tots, a tot el nostre poble, a la nostra nació. És que, no sé...
En tot cas, Esperanza Aguirre, per altres coses o altres declaracions, potser el seu cartell a Catalunya ja venia una miqueta guarnit, en sentit negatiu.
Sí, no sabia ni el nom d'un escriptor, no?
Que no era català, sinó
més
portuguès.
Sí, i sent ministre de Cultura, és que, vull dir, és un... Dame y sigue, com es diu allò, que diuen els castellans.
Suma y sigue.
Suma y sigue.
De tota manera, a banda d'això, a banda d'aquestes declaracions d'Esperanza Aguirre, el debat està molt viu i tot això afectarà previsiblement la campanya electoral. I, per exemple, el president Artur Mas, en una trobada amb cònsols de diversos països presents a Catalunya, animava a fer pedagogia i a presentar la realitat catalana i la causa catalana, va dir ell, en to positiu.
És que, fixeu-vos en el to i les diferències i lo del bon to que tanta broma feien els de Polònia, però no té res a veure el to que estem utilitzant, o sigui, la maduresa que té aquest país, com tots ho estem encarant, i aquestes sortides de to d'aquesta gent, vull dir-te, que encara diguin els militars i amb televisions estrangeres que ens vindran, ens invadiran, trauran els tancs i tal, i dir, però com poden anar dient aquestes barbaritats en el moment actual?
Sobre això dels tancs hi ha una cosa molt interessant. Ara ha circulat per internet una carta que l'havien dirigit al senyor Herrera de Miñón. No,
no
sé si l'ha
no era aquesta, no.
Ell va ser un dels ponents de la Constitució. I aquesta carta, acreditada, i a més internet garanteixen que la persona que li ha enviat ho sabia, diu que, com un dels ponents de la Constitució, ell va rebre una carta i va copiar el text d'aquella carta i el va incloure com un article que és vigent a la Constitució, que és la impossibilitat de que una autonomia faci secessió d'Espanya. I diuen que aquest article que consta a la Constitució, que jo no sé quin número és, va ser dictat exactament per l'Estat Major de l'Exèrcit, que els hi va enviar una carta als ponents constitucionals, que ells van obrir la carta i van copiar fil per randa, i com que ell és dels ponents, que encara són vius, perquè en Soletura s'ha mort, en Peces Barra s'ha mort, etcètera, etcètera, doncs que voldria que ratifiqués que la secessió d'Espanya no era voluntat dels ponents de la Constitució, era voluntat de l'exèrcit que va imposar. Això és una cosa que
s'ha imposat. En Roca Junyent hi era, també, no?
També li podria preguntar, sí.
Exacte, a dir-te, un dels que encara tenim, que tenen memòria, és en Roca Junyent.
Bé, sobre, parlant i repassant altres temes del context preelectoral, sobre el cara a cara que va proposar ahir Pere Navarro, candidat del PSC Artur Mas, creuen que es farà? No se n'ha fet mai cap de Catalunya.
Però sí, interessant, no? Vull dir, per veure la qualitat que t'adura, i amb, no sé, em xoca, no?, que sigui Navarro, que no el veig amb molta fluïdesa verbal, qui repti un cara a cara amb el Mas.
Bé, en tot cas, el qui va pel darrere en les enquestes, i en aquest cas el PSC sembla que va molt pel darrere, com li passava a Rubalcaba ara fa un any, és el que potser té més interès a fer un debat, perquè té més a guanyar que no pas...
Vols dir que no té més a perdre que a guanyar? Dir-te, és que no sé, enfrontar-se amb un cara a cara amb el president Mas... S'ha de tenir
si
molta
volen,
fluïdesa.
Que el facin, no hi ha cap tipus de dubte. Fins i tot ara ha fet també una maniobra de distorsió al Pere Navarro i acaba de dir que el PSC reconeixerà el dret a decidir d'una manera clara, amb la qual sembla que ja està fent incursions,
incursions
cap aquí. I a tot compte, les expectatives electorals que tenen, doncs, esclar, fan allò que en castellà es diu agarrar-se un clavordiente, a veure què és el que pot sortir. Per mi que el facin, no sé, és més interessant que la gent s'informi que no, i aquests debats almenys la gent els escolta i saben de què va la cosa.
I és distret, perquè veus qui té més tables, qui té menys, com domina
la
càmera...
Que, si volen fer, que el facin.
Sí, el que és més fotogènic, també.
En un escenari polític tan multipartit com és el català, també hi ha moltes crítiques a un cara a cara, perquè es defensa més que hi hagi més pluralitat. De fet, hi haurà un debat a 6, em sembla, amb tots els principals candidats.
Això seria més lògic.
Això ja s'ha confirmat que hi serà, i també n'hi haurà una 3, amb Alicia Sánchez Camacho, Pere Navarro i Artur Mas.
Li pot ser interessant.
Bé, deixem el tema preelectoral. Parlem de la situació econòmica. Ahir Mariano Rajoy va avisar que està en risc l'estabilitat de la zona euro si Europa no està unida i no es compleixen els acords dels 27 signats el juny passat, aquells acords que ens van vendre que eren tan importants i que podien reactivar l'economia espanyola i europea.
I que vam poder canviar la Constitució en 24 hores, eren aquests?
No, això són acords del context europeu. Els de la Constitució espanyola va ser fa un any i mig, pel sostre de despesa era una altra història.
Aquella intocable immaculada que quan es vulgui es pot canviar en 24 hores.
Això m'he donat l'original, que s'havia creat l'euro abans d'hora. Perquè si un vol tenir una moneda única, necessita uns requisits previs, que d'aquí no hi eren. Aquests de la Unió Bancària és una, l'estabilitat de preus a tots els països és una altra, la capacitat de no devaluar també és una altra, aquesta es va imposar com a obligada, però sense que hi haguessin condicions per fer-ho, que hi hagi al mateix temps un salari mínim similar, que hi hagi unes normes laborals, si no úniques, almenys homologades, que hi hagi un sistema fiscal paral·lel. Tot això, qualsevol manual d'economia ens ho explica. Si tu vols crear la moneda única, has de crear condicions prèvies. I aquí van crear la moneda única, bàsicament per interessos d'Alemanya, sense que hi haguessin aquestes condicions. I ara es donen compte que aquestes condicions no hi són. I ara, a posteriori, a correcuita, les volen anar fent. Jo no sé si les podran fer o no. A mi que fessin aquesta zona més estable ja em sonaria bé, però han de fer-ho.
A mi em xoca molt quan es van reunir tantes ments pensants i teòricament han de ser de les més brillants de cada país, que coses que, com estàs tu ara dient, són d'una lògica que acaben pel seu propi pes, no s'haguessin tingut en compte. Això em segueix al·lucinant, no? De dir, com ens hem pogut embarcar en una aventura similar i amb una gent tan ben preparada sense tenir en compte uns esglaons que semblen del tot lògics, perquè explicats per l'Arcadi ho veig claríssim. Jo que no hi tinc gens d'economia, penso, clar, és que és normal.
Arcadi Oliveres, no? Moltes vegades s'ha manifestat en aquesta tertúlia contra l'euro, avui ha argumentat que és per això, perquè és molt prematur, molt precipitat.
Jo no estaria en compte d'una creació de la moneda d'aquí un temps, ni hores d'ara, amb la Unió Monetària d'alguns països que reunissin condicions similars. Si a mi em diuen que Alemanya, Holanda, Finlàndia i Àustria volen la mateixa moneda, que la tinguin. Com si diuen que Portugal, Espanya i Grècia volen la mateixa moneda, també, però el que no pot tenir és la maniga, això mateix,
en qualsevol cas, bé, la situació econòmica continua en la incertesa. I un últim apunt, que pensa, per exemple, Arcadi Oliveres del Banc Dolent, aquest banc que es crearà el 16 de novembre, és una mesura necessària, potser, veure, amb la que està caient?
Si seguissin fent bé les coses, no. Tal com estan, segurament és necessari per sanejar una mica la situació. El problema és que es faci Banc Dolent o s'ajudi individualment a cada banc, entre els ciutadans acabarem pagant els desficis que han fet tots aquests bancs d'una altra manera, perquè en el fons és una qüestió de tràmit. O es dona directament els diners al banc, o es crea un banc dolent i li dona diners al banc dolent, que pel cas és el mateix.
Molt bé. Doncs bé, ja ens ha explicat alguna cosa més, perquè hem sentit parlar del banc dolent i tots ens espantem una mica què vol dir això del banc dolent. Ja li diuen dolent, vol dir que assumeixen que...
Molt bo no és, eh?
Sí, els actius tòxics, és a dir, tot allò que està provocant més deute...
Els pisos que no es poden vendre, que s'han deteriorat, etc.
Bé, doncs deixarem aquí la tertúlia. Potser avui, si els sembla, és bon moment per aclarir que sempre parlem aquí amb respecte a tothom. Vostès han parlat d'Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, doncs, ha provocat moltes crítiques amb molta gent últimament. Ara bé, també els demano que tot el que diguem de vegades no pugui ser mal interpretat, que sigui des del respecte.
No pateixis, a més, ho assumeixo. Passa que quan una persona és tan poc respectuosa amb els altres, costa molt tenir-li respecte.
Vull dir, és amb ella, sinó amb qualsevol persona que a vegades
ens
tregui de polleguera, com es diu.
Són els que haurien de donar exemple, no? I quan tenen aquesta llibertat, o sigui, i a mi em fa patir que nosaltres, a casa nostra, sempre patim o sempre anem amb el respecte per davant, som tan prudents, tal, mentre ens estan matxacant, ens estan insultant, ens estan dient de tot, dius, bueno, també, escolteu-me, una mica de respecte per nosaltres, no?
Senyors, ho deixarem aquí. Només ens queda recordar que Ràdio Estel regala una entrada doble per l'espectacle Gris al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Encara sou a temps d'entrar en el web www.radioestel.cat i posar el vostre nom per entrar en el sorteig que farem demà. La representació de Gris és divendres, demà divendres a les 9 del vespre al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Gràcies, Arcadi Oliveres i Francina Alsina. Fins la propera. Bon dia.
Adéu-siau.
Bon dia a tothom.
Passa ja un minut de les 9. Els titulars ens els porta la Sara Cruz. Després parlarem de consum avui en el Plusvàlua i també coneixerem l'Acadèmia Mariana de Lleida, que celebra aquests dies els 150 anys. Això i més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, és a Brussel·les, on els caps d'estat i de govern de la Unió Europea es reuneixen entre avui i demà en un nou Consell Europeu. El president espanyol exigirà avui mateix accelerar la Unió Bancària en la cimera europea, malgrat que no forma part de l'ordre del dia, i tothom també està pendent de la possible petició de rescat d'Espanya. I mentrestant, la Confederació Europea de Sindicats ha anunciat la convocatòria d'una jornada d'acció a tota la Unió Europea el proper 14 de novembre. Espanya tindrà la forma d'una vaga general que s'anunciarà les properes hores. Serà la segona, recordem, en menys d'un any, després de la del 29M, contra la reforma laboral.
I avui continuen a l'Audiència Nacional les declaracions dels detinguts en l'operació Emperador contra el blanqueig de capitals. A partir de les 10 d'aquest matí, d'aquí només una hora, compareixeran un grup d'unes 30 persones. Dels primers detinguts que van declarar ahir durant més de 10 hores, n'hi ha 17 que aniran a la presó sota fiança i 4 més sota presó incondicional. I Grècia torna a fer vaga general per protestar també per les noves retallades. Desenes de milers d'helens tornaran a sortir avui als carrers del país mentre el seu primer ministre, Antonis Samaras, assisteix també a la cimera dels líders europeus a Brussel·les. Serà la segona vaga general a Grècia en només 3 setmanes. I en esports, un doble punt. El Barça ha començat a preparar ja el partit del dissabte al camp del Deportivo amb algunes baixes destacades. Fins avui, Tito Vilanova no podrà comptar amb Messi, Mascherano, Alexis, ni tampoc amb Alex Song. I en bàsquet, el Barça-Riga va viatjar ahir a Lituània, on avui, a 6:45 de la tarda, jugarà contra el Litovos de Ritas. I ara coneguem com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, molt bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha cap mena d'incidència. Això ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i també Rodalies de Catalunya. D'altra banda, segueix advertint que el motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB, entre les 9 i les 11, els serveis mínims decretats estableixen un 25% del servei a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Doncs gràcies, bon dia. Tornem a més informació quan siguin 9:45 del matí.
Entre les deformacions del sistema democràtic, la corrupció política n'és una de les més greus, perquè traeix alhora els principis de la moral i les normes de la justícia social. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
L'Orfeó Lleidatà i la Paeria presenten Interfado, el primer festival de Fado de Catalunya. Divendres 19 d'octubre a les 9 de la nit, tast de gastronomia portuguesa a càrrec de Lusitano. I a 11:45 de la nit, concert del grup Mare Fados. Dissabte 20, a 11:45, el documental Fadografia i els concerts de Carolina Blàvia i Rosario Solano. Interfado, 19 i 20 d'octubre al Cafè del Teatre de Lleida. Més informació a orfeolleidatà.cat i al 973 23 35 54. Patrocina Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Les 9 i 6 minuts i mig, quan un electrodomèstic falla, no sempre acabem satisfets amb la reparació o el tracte que ens dispensa el servei tècnic. Fins i tot es plantegen situacions que no sabem com resoldre. Per exemple, és correcte que el servei tècnic ens cobri 60 euros per haver vingut de manera urgent a casa a buscar una nevera? o hem de pagar pel pressupost d'una planxa variada? Aquestes són algunes de les preguntes que ens fem avui a l'Espai Plusvàlua del Primer Cafè, que ara comencem. Uns minuts que cada dijous us acompanya, amics oients, amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. El primer que hem de saber és que els empresaris que presten el servei de reparació electrodomèstic, com ara la rentadora o el microones o l'ordinador, estan subjectes a allò que disposa el Codi de Consum de Catalunya. Ens acompanya en aquest espai, com sempre, la Carla Gràcia. Bon dia, Carla.
Bon dia, Ignasi.
La Carla és la presentadora i directora del programa Plusvàlua, que avui a les 8 del vespre estarà a l'antena de Ràdio Estel, com sempre.
Com cada dijous.
Com cada setmana, cada dijous. I avui comptem amb la presència del director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Senyor Conesa, hola, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, comencem amb casos pràctics. Per exemple, no ens funciona l'ordinador portàtil, que només té 3 anys. Quan arriba el servei tècnic, com han d'estar anunciats els preus?
Bé, el tema de preus... tenint en compte que sempre, qualsevol servei tècnic de reparacions, el que sigui, ha d'anunciar d'informar dels preus d'antuvi abans de fer qualsevol servei. Si anem doncs, a preguntar, a portar l'ordinador nosaltres mateixos, una rentadora ja fora més complicat que la portéssim nosaltres. Però l'ordinador el portem en el servei tècnic i ha d'haver-hi, ja sigui a través d'un rètol, ja sigui d'uns fulletons, hi ha d'haver-hi els preus informats i els preus han de ser preus totals amb tots els tributs incluïts, les càrregues, els ràbens, tot el que hi hagi. I podem distingir diversos aspectes d'aquests preus. Doncs el preu per hora, que és la mà d'obra doncs, que necessitaran. Si hi ha desplaçament, el preu del desplaçament també ha d'haver estat tarifat. I també una llista amb les peces i recanvis que són els més usuals. Pensem, de totes formes, que, esclar, com dèiem abans, amb l'ordinador portem, però si és un rentavaixelles o una rentadora, és més complicat. Aleshores, nosaltres requerim el servei que vingui. Ens han d'informar i la persona que ve ha de portar la llista de preus per poder-nos informar a casa dels preus aquells en què ens trobarem per l'encàrrec doncs, del servei de reparació.
A vegades ens fa una mica de vergonya demanar-la, la llista de preus. Quan atenem algú que ens ve a reparar alguna cosa, ho donem com per sentat i al final ens donem la sorpresa.
Amb això estic d'acord de que moltes vegades aquesta, diguem-ne, timidesa ens fa que no demanem coses que hauríem de demanar. És el mateix que si anem amb la mainada a comprar xutxes, potser no ens atrevim a demanar si no ens donen el tiquet de compra. I l'hem de demanar. Vull dir, són tots uns drets que tenim i els drets són irrenunciables. Per tant, el que necessitem per un consum responsable és la informació. I la informació primera és saber què ens costarà aquella reparació, què ens costaran els recàrrecs o suplements si n'hi ha. Perquè, esclar, recàrrecs i suplements ens poden cobrar, per exemple, per segons quins horaris, o sigui... Si nosaltres tenim un problema doncs, a la nit, que resulta que hem posat la rentadora, s'ha espatllat i ja ens va sortir l'aigua, no té forma de parar-ho, truquem al servei tècnic que ens vinguin. Ens vindran i entre les 10 del vespre i les 6 del matí ells ens poden cobrar un recàrrec que haurà estat, doncs, lògicament, anunciat quin és aquest recàrrec.
No és el mateix que passi a la nit, que passi un diumenge...
Si passa un diumenge, també hi ha unes tarifes de dia festiu. I, per tant, haurem de pagar-les. Però el que no poden fer, per exemple, és que, suposem, la matinada, a les 5 del matí del diumenge, ens vinguin i ens cobrin tarifa de diumenge i tarifa nocturna. No, només es poden aplicar...
No s'acumulen.
Però abans, en la introducció, deies què passa si ens cobren perquè els immens venen a buscar un aparell? Les urgències no es poden cobrar. O sigui, tots aquells serveis que són... doncs d'immediatesa, d'urgència i tal, no es poden cobrar.
Avui parlem amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, sobre les reparacions dels béns duradors. I això ens porta a reflexionar sobre fins a quin punt necessitem determinades coses i necessitem pagar uns diners. Ja sabeu que podeu intervenir, amics oients, podeu trucar-nos, teniu temps fins a 9:45, però des d'ara us animem a fer-ho al 93-409-2772, 93-409-2772, i podeu dir la vostra en directe. Els preus dels serveis de reparacions de béns duradors, senyor Conesa, són lliures o estan regulats? Perquè de vegades hi ha molta diferència entre un servei tècnic i un altre. Aquí què passa?
No, els serveis, o sigui, els preus dels serveis són lliures. Per tant, sempre que estiguin informats, cada servei tècnic tindrà, en funció dels seus costos, uns preus determinats. Aquí hem de fer una salvetat, que és, per exemple, aquells serveis tècnics que hi estem, doncs, com diem-ne, obligats a anar-hi, perquè són serveis de marca, perquè són els que poden solucionar, i que, per tant, el que no poden fer és aplicar uns preus que siguin abusius, pel fet de tenir, doncs, aquesta preeminència en el mercat. Per tant, nosaltres hi anem i els preus han d'estar completament informats, i a més el Codi de Consum ho regula molt clarament. Diu que és infracció que un servei tècnic, doncs, de marca, cobri uns preus que siguin superiors al doble del cost de la mitjana del sector.
És a dir, que d'alguna manera sí que estan regulats.
Però per evitar el fet que, esclar, si nosaltres tenim, doncs, una rentadora o un ordinador d'una marca determinada i per arreglar-lo només podem anar en el servei tècnic d'aquella marca, automàticament podríem dir-ne que això és un monopoli per tots els que tenen aquells productes. Aleshores, no poden abusar, sinó que hi ha d'haver-hi una regulació que s'estableix, doncs, d'aquesta forma. No poden cobrar més del doble dels costos que tingui, doncs, la mitjana de les empreses del sector.
Quan parla vostè d'aquest monopoli, també ens el trobem a vegades amb peces que sembla que no ho puguem trobar, és a dir, que se'ns espatlla la rentadora i li falta una peça que potser no es troba enlloc.
Aquesta és una problemàtica, perquè, i aquí estem parlant, doncs, amb el que el Codi diu, que és de que qualsevol producte posat al mercat, ja sigui un electrodomèstic, ja sigui, doncs, un ordinador, ja sigui, doncs, qualsevol producte, un cotxe, com a mínim durant 5 anys des de que es deixa de fabricar hi ha d'haver-hi peces al mercat per poder, doncs, fer qualsevol reparació. A vegades això és un problema, però, esclar, i el consumidor davant del problema aquest moltes vegades no ho reclama, perquè si ho reclama, automàticament, vull dir, des de l'Agència Catalana de Consum, el que fem és obrir l'expedient corresponent, perquè tenen l'obligació de tenir aquestes peces.
I abans de reparar un bé durador, senyor Conesa, tenim dret a un pressupost?
Sempre tenim dret a un pressupost. El que passa que nosaltres podem demanar aquest pressupost i tenen l'obligació de fer-lo.
Principalment, unes vegades el cobren i altres no.
No, però això són un altre aspecte. Aquí, amb l'aspecte de demanar-lo, fa referència, que quan és no, diem, no és l'obligació, sinó el demanes, és quan és una reparació, és que es pot quantificar fàcilment. Doncs, aviam, això seran 3 hores de mà d'obra, aquestes peces de recanvi que valen tant, completament especificat, i, doncs, tant del desplaçament o del transport de venir-li a buscar la rentadora i portar-li. Però moltes vegades ens trobem que, esclar, fins que no obrim, fins que no sapiguem, doncs, què hi ha, no sabem quines peces, a la millor ens trobarem amb un altre problema. Quan es tracta que no es pot quantificar, aleshores té l'obligació l'empresari, de fer un pressupost. Aquest pressupost ha d'indicar totes aquelles coses que són ja previsibles i ha de quedar obert, perquè tot allò que s'hi pugui incorporar i que s'hi pugui alterar té l'obligació de comunicar-ho abans de fer-ho, dir-ho, incluir-ho i acceptar-ho la persona que ha portat el bé a reparar. Pensem que en aquests casos és obligació. Només poden deixar de fer-ho si nosaltres renunciem, i renunciem per escrit, a que ens facin aquest pressupost.
L'altre tema important és la factura.
Sí, imagina. Sí, sí, però a part estava dient ha fet
una referència al pagament del pressupost.
Al pagament del pressupost. Els pressupostos es poden cobrar, s'ha d'indicar. Doncs el pressupost que es faci es facturarà doncs, amb un preu determinat, que tu sabràs abans si t'interessa o t'interessa, o sobres en funció de la complexitat que tingui. A la millor s'ha de desplaçar una persona de, no sé, 200 quilòmetres per anar a fer un pressupost, i ha de portar doncs, una sèrie d'eines per veure-ho, i després aquell pressupost no es fa. Si s'ha anunciat, sempre i quan el preu no pot ser superior en el cost que hagi tingut, o sigui, comptar-lo, es pot cobrar. Però sempre, 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 com tot, informació, informació, informació. S'ha d'informar abans si els pressupostos es cobraran o no es cobraran. Si no es diu res, no es pot cobrar el pressupost. Si s'informa, el client sap a què s'ha d'atendre i li podrà interessar o no, o podrà comparar amb un altre servei tècnic.
Preguntaves,
de la factura, Carles, sobre la factura. La factura és importantíssima, perquè és la nostra garantia. Nosaltres hem, a part de que l'obligació és que quan s'ha acabat de fer aquella reparació, s'ha de lliurar una factura, rebut, diguem, el que sigui, que identifiqui doncs, aquella reparació que s'ha fet, i aquesta factura, a part del nom de la raó social que ens ha fet el servei, hi ha d'haver-hi una descripció clara de tot el que s'ha fet. També hi ha d'haver-hi doncs, el preu que s'ha pagat, el temps que durarà la garantia, pensem que hi ha la garantia là que com a mínim són 6 mesos, i també la data de la prestació del servei. Per què tot això? Molt fàcil, perquè si tenim un problema i tenim la data en què es va fer la reparació, tenim a la factura el que es va fer i allò torna a no funcionar i a més tenim també la garantia, podem reclamar i que ens ho solucionin.
Doncs, parlant d'altres temes relacionats amb les reparacions de béns duradors, podem presentar, per exemple, un cas freqüent. Dies enrere ve un tècnic a casa a arreglar una caldera perquè perdia aigua i 15 dies després aquesta caldera torna a perdre aigua. Està en garantia la reparació? Quina garantia tenen les reparacions de béns duradors com ara una caldera?
Pensem que, en primer lloc, hem d'establir la caldera. La caldera en si, com a un bé, quan és nou, té una garantia de 2 anys. Com qualsevol altre bé, una garantia de 2 anys. Si durant aquest període s'espatlla i hi ha una reparació, la reparació té sempre una garantia de 6 mesos. Si es torna a espatllar per lo mateix, la garantia queda suspesa i automàticament, en el moment en què torna a estar arreglat, tornem a tenir la garantia de 6 mesos.
Per tant, doncs, aquesta garantia existeix. I si l'aparell no funciona correctament dins el període de garantia de venda del producte, aquí, quins són els drets que tenim?
Tal com dèiem abans, per un bé nou són 2 anys.
Diguem... Això sempre és el mínim que ens han de garantir.
Sí. Aquesta és la garantia legal.
És que ens sorprèn, perquè a vegades ens diuen un any de garantia, però si contracta una altra garantia, un any més. I això, en realitat,
aquí,
no seria
hi ha un aspecte que és correcte. Important. Hi ha algunes companyies que donen 1 any, però la donaran al venedor. Per tant, el venedor s'ha de fer càrrec dels 2 anys de garantia, i si no, és ell que ha de reclamar en el fabricant.
En realitat, el consumidor
té
2 anys. Té
2 anys. I el responsable, el que ha de donar doncs, resposta en aquesta garantia, és el venedor.
El que sí que a vegades ens diu és que els 6 primers mesos es canvia l'aparell, perquè s'entén que és un error de fàbrica, i a partir d'aquí s'ha de demostrar que no és d'ús.
Perfectament. Vull dir, el missatge és claríssim. Si no ho demostra el venedor durant aquests 6 mesos que el defecte no és d'origen, s'entén que és d'origen, i els altres ho ha de demostrar el comprador.
Perdoni, senyor Conesa, tenim una trucada. Ens truca Remei de Terrassa. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Mira, li volia fer una consulta amb aquest senyor, però quasi, mentre he trucat, quasi l'ha contestada.
Doncs digui.
Si jo, per exemple, jo vaig comprar un aspirador, no? I el tenia totalment, feia 5 mesos que el tenia, i no em anava, d'allò. I vaig anar a la botiga, que la tinc aquí al costat de casa, a portar-li, i em van dir que no, que ells ja no se'n cuidaven, o sigui, que ells ja no es feien responsable, perquè havia passat, em sembla que eren 6 mesos ja havien passat, perquè llavors hi havia de portar-li al confeccionari perquè me l'arreglés. I és correcte això, m'haig d'en cuidar jo o la botiga, perquè encara estava en garantia, perquè és de 2 anys la garantia.
Doncs gràcies, ens podrà escoltar millor a través de la ràdio. Gràcies.
Molt bé,
Remei,
moltes gràcies.
Terrassa, bon dia.
Remei, bon dia. La garantia, el responsable és el venedor. Per tant, vostè ha d'anar a portar-li al venedor i és ell el que s'ha de cuidar de portar-ho en el servei tècnic, de fer tots els passos, perquè a vostè això no li ha de costar cap sobrecost. Està en garantia, a no ser que verdaderament ell pugui dir, escolti, han passat els 6 mesos, per tant, la previsió de que el defecte era de fàbrica, no, perquè m'ho ha portat trencat o portat alguna cosa, però si no és així, si és una reparació normal que vostè ha fet bon ús de l'aparell, l'ha mantingut bé, l'ha tingut sempre amb bona cura, automàticament ells s'han de fer càrrec i ells han de fer tot el que sigui necessari per resoldre el problema. La garantia són 2 anys.
Doncs ha quedat ben clar.
I si no li responen a qualsevol organisme de consum, ja sigui una oficina municipal d'informació al consumidor, l'oficina comarcal, a Terrassa tenen una bona oficina d'informació al consumidor, un OMIC, que funciona molt bé. Per tant, hi va i fa la reclamació. I si no, sempre l'Agència Catalana de Consum, www.consum.cat.
Consum.cat, ho hem tornat a recordar. Per tant, queda clar que quan es tracta de productes o béns duradors que hem comprat en un lloc, la moguda, per dir-ho en termes col·loquials, és amb el venedor.
És amb el venedor, sempre.
El venedor se n'ha d'ocupar.
Sempre.
Sí, a vegades per vendre, doncs, tot són facilitats a l'hora de reparar o de complicacions. Llavors...
O sigui, no vol dir que si, per exemple, diem, doncs, sempre és el venedor. I què passa si hem comprat un producte i anem al cap d'uns dies perquè no va bé i ha tancat? Nosaltres sempre podem anar directament després a la marca. Però això fora amb casos en què hi ha una situació greu i que, per tant, ens poden perjudicar en el consumidor. Si no, sempre és el venedor.
L'altre tema és que, a vegades, doncs, per reparar, es necessita deixar l'aparell durant un temps. En aquest cas, cal tenir algun resguard, algun dipòsit, alguna cosa que ens digui que aquell bé nostre està allà.
Sí, sempre hem de tenir un resguard, o sigui, d'aquell producte que hem deixat per reparar. Per diverses raons. Primera, perquè quedi identificat el servei de tècnic, sàpiga quin és, i nosaltres, quan anem a reclamar-lo, ens el donin, perquè si anem a dir, no, és que, escolti, nosaltres li vam deixar aquí...
Un aparell de color blau...
Demostri-m'ho, qualsevol podria anar allà, per tant, ho hem de demanar. Segur que ells ens faran aquest resguard, però si no, nosaltres l'hem de reclamar. I en aquí hi ha de constar-hi, lògicament, a part del nom del servei tècnic, el nostre... una descripció clara de l'aparell que deixem per reparar i també ens han de dir, doncs, més o menys, amb el plaç en què l'entreguem i quan estarà, o sigui, el termini de... I tinguem en compte un altre tema, el termini de recollida, perquè pensem que legalment ells l'han de tenir durant 3 anys. I si al cap de 3 anys no s'ha retirat, 3 mesos abans ens han d'avisar dient, escolti, tenim això aquí, si no... ho ve a buscar, nosaltres hi donarem un camí segons marca, doncs, la normativa legal per aquests casos de productes que no els ha de buscar ningú.
Acabem demanant-li, senyor Conesa, algunes recomanacions pràctiques que ens pugui donar a l'hora de pensar en la reparació d'un bé durador, com ara electrodomèstics, ordinadors i altres.
És important informar-se bé i no precipitar-se. Ja sé que quan tenim un problema, i principalment amb molts d'aquests aparells, sembla que ens falti alguna cosa. Si arribem a casa i no podem obrir l'ordinador, o resulta que la rentadora no va, o si la nevera se'ns espatlla. Però tinguem en compte de tenir tota la informació, de tenir clarament les garanties guardades, saber doncs, com podem actuar, perquè és l'única forma doncs, de que tinguem un servei ràpid. Si nosaltres hi veiem defectes que poden sortir, anotem-los a l'hora de demanar precisament aquesta reparació. I pensem que tots els establiments estan obligats a tenir fulls de reclamació i denúncia, que, per tant, si no ens atenen bé, com aquella senyora de Terrassa, la Remei, que li van dir que no, doncs que demani el full, si no li solucionen, i ho presenti a l'OMI. I si mirem, que nosaltres hi fem molta doncs, pressió perquè es faci, perquè sembla que sigui, oh, no, que tal, l'adhesió a la Junta Arbitral de Consum. L'adhesió a l'arbitratge de consum és un valor per les botigues, per les empreses, perquè és una garantia pel consumidor de que allà volen atendre'l bé, perquè és un valor de qualitat el fet d'estar adherit.
Que s'hi han preocupat.
Que s'hi han preocupat i que volen fer les coses bé, perquè si no, fora font de conflictes. Perquè ells tenen llavors, els adherits, l'obligació d'anar a l'arbitratge. I per l'altre cantó, sempre sabem, perquè quin toca en trenca, que si per aquelles coses sorgeix algun problema, el resoldrem d'una forma ràpida i fàcil.
Per tant, demanar pressupost per escrit, parar atenció als recàrrecs i suplements, contractar una empresa, com deia ara el senyor Conesa, adherida al sistema arbitral de consum i altres recomanacions amb les quals acabem l'Espai Plusvàlua, i ho podem fer-ho, senyor Conesa i Carla, també amb una reflexió, perquè de vegades, quan pensem en la crisi actual, no som prou conscients que moltes vegades la situació pot venir d'un excés de consum per sobre de les nostres possibilitats o un consum poc raonat o precipitat, i això també és important recordar-ho avui.
I tant si és important. Pensem que nosaltres, i no ens cansarem de dir-ho, hem de canviar el xip que ens ha durant molts anys potser doncs primat amb totes les accions de consum, que són canviem el vull pel necessito. Consumim tot allò que necessitem, però no pas tot allò que volem i que no ens espera res i que moltes vegades llancem.
I de vegades hi ha coses davant les quals potser no cal pagar una factura o demanar un pressupost, ens les podem fer nosaltres mateixos, no? També.
No, perfecte, però vull dir, hi ha un aspecte que és important. Tot això ens ajuda a la sostenibilitat. La sostenibilitat comença per nosaltres mateixos.
Gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, fins dijous vinent.
Molt bon dia i fins dijous, si de vol.
Carla, gràcies. El plusvala d'avui, de què anirà?
Avui parlarem de les caixes d'estalvi, tot el que han aportat a la nostra societat i el que ens estem perdent. Tindrem amb nosaltres a Carles Sudrià, catedràtic d'Història Econòmica.
Que vagi bé el programa.
Moltes gràcies.
Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia.
Ràdio Estel.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Hola, molt bon dia. Tercera i última jornada avui de la vaga d'estudiants de secundària contra la política de retallades en ensenyament i també per rebutjar la política educativa del Partit Popular. La Federació d'Associacions de Pares de Secundària a Catalunya dona suport a aquesta protesta i anima també les famílies que avui dijous no portin els seus fills a classe. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, és a Brussel·les, on els caps d'estat i de govern de la Unió Europea es reuneixen entre avui i demà en un nou Consell Europeu. El president espanyol exigirà avui accelerar la unió bancària en aquesta cimera. Malgrat que no forma part també de l'ordre del dia, tothom estarà pendent de la possible petició de rescat d'Espanya. I avui continuen a l'Audiència Nacional les declaracions dels detinguts en l'operació Emperador contra el blanqueig de capitals. A partir de les 10 d'aquest matí, d'aquí només a mitja hora, compareixeran un grup d'unes 30 persones. Dels primers detinguts que van declarar ahir, durant 10 hores, n'hi ha 17 que aniran a presó sota fiança i 4 més en presó incondicional. De l'exterior, el govern de Colòmbia i les FARC, les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia, han encetat a Oslo les converses de pau. Les perspectives són optimistes, ja que podria suposar el principi de la fi d'un conflicte que divideix la societat colombiana des de fa mig segle. I en esports comencem amb bàsquet. El Barça-Riga va viatjar ahir a Lituània, on avui a 2:15 de la tarda jugarà contra el Lietuvos Rytas, i mentrestant el Barça de futbol ha començat ja a preparar el partit del dissabte al camp del Deportivo, amb algunes baixes destacades. Fins avui, per tant, Tito Vilanova no podrà comptar amb Messi, Mascherano, Alexis, ni tampoc amb Alex Song. Fins aquí les notícies. Tornem, com sempre, més informació quan siguin les 10.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per l'espectacle Gris al Teatre Auditori de Sant Cugat, perquè tornis a viure l'emoció. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. Els dies 20 i 21 d'octubre, passeja't pel gran aparador del Pirineu, Fira de Sant Ermengol, a la Seu d'Urgell. Descobreix una de les fires més antigues i més actives de Catalunya. Amb la mostra i concurs de formatges més gran dels Pirineus, exhibició d'automòbils i maquinària, música tradicional, aliments pirinencs, parades ambulants i aquest any amb més espai d'aparcament. Fira de Sant Ermengol, el 20 i 21 d'octubre a la Seu d'Urgell, el gran aparador del Pirineu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Barcelona al Sínode. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
L'Acadèmia Mariana de Lleida és un referent cultural i social a la capital del Segrià des de fa 150 anys. Precisament aquest segle i mig de vida el celebrarà l'entitat aquest proper cap de setmana, des de demà i fins diumenge, amb un simposi marià que inclourà, entre altres activitats, un concert amb la participació de diversos grups, entre ells el Petit Cor de la Catedral de Lleida. Des de fa uns mesos, el fins fa poc rector de la Universitat de Lleida, el catedràtic Joan Vinyes, és el rector, el director d'aquesta institució, de l'Acadèmia Mariana de Lleida. Joan Vinyes i Sales ha substituït com a director acadèmic de l'Acadèmia Mariana mossèn Antoni Agelet, que continua ocupant-se de les activitats litúrgiques de l'oratori i de les pastorals. L'Acadèmia Mariana va renovar ara fa pocs anys les seves instal·lacions i la Casa d'Espiritualitat. La institució disposa d'un valuós fons artístic i un selecte fons bibliogràfic exclusivament marià, amb 3.000 volums. Des de l'any 1892, l'Acadèmia Mariana convoca un certamen marià, els únics Jocs Florals dedicats exclusivament a la Mare de Déu. Els Jocs Florals es van celebrar precisament ara fa uns dies. Ens acompanya en directe avui uns breus instants el doctor Joan Vinyes, director de l'Acadèmia Mariana de Lleida. Doctor Vinyes, bon dia i felicitats.
Bon dia.
Felicitats per aquest 150è aniversari. Em sembla que encara són molt poques les entitats o les institucions que poden presumir d'aquesta història tan llarga.
Sí, a Lleida és pràcticament la segona, només hi ha l'Orfeó, que té un any més.
Com definiria vostè l'Acadèmia Mariana de Lleida? Perquè el nom suggereix una institució educativa, però també és cultural, és religiosa, és devocional.
Sí, bé, l'Acadèmia Mariana ha sigut una institució que es va fundar ara fa 150 anys, no? I era una mica per fomentar la devoció i aspectes culturals sobre la figura de Maria, no? actualment ara ens estem mirant a veure com ho apliquem en el segle XXI i precisament ara que ha començat se celebra el 50 aniversari de l'inici també del Concili Vaticà II. No? Uh-huh. I per això fem aquest simposi.
Es dona la circumstància que el Concili Vaticà II en el seu inici hauria coincidir amb el centenari de la institució, no?
Exacte, va haver-hi uns actes de centenari apropiats a l'època que eren, no? Molt diferents del que hem fet ara, no?
Uh-huh. Ara fa uns dies, a les pàgines del diari Segre, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, elogiava la tasca i l'aportació social i cultural de l'Acadèmia Mariana, definint-la com una entitat amb un gran patrimoni cultural, arquitectònic i sobretot de devoció mariana i pràctica cristiana que ajuda a portar el nom de Lleida més enllà de les nostres fronteres. Aquest gest de l'alcalde de Lleida podríem dir que és com un copet simpàtic que sempre ajuda, no?, les institucions civils al costat d'aquestes institucions culturals i religioses.
Sí, és que l'Acadèmia Mariana i Lleida, i va ser el seu alcalde, que va promoure que la verge de l'Acadèmia, precisament, que el poble li deia Verge Blanca, i es continua dient, i hi ha moltes noies que es diuen Blanca a Lleida, no? Doncs que fos la copatrona de la ciutat, no? O sigui que sempre ha estat vinculat amb la corporació municipal. I per això, en la celebració d'aquest 150 aniversari, els Jocs Florals, que van ser fa 15 dies, el mantenidor va ser l'alcalde, no? Que va ser quan va fer totes aquestes declaracions.
Doctor Joan Vinyes, ens pot sintetitzar breument el que es farà aquest cap de setmana en aquest certamen marià?
Doncs és un simposi d'un nivell científic, però també a nivell d'entenedor per tothom, no? En la que la figura de Maria de Natzaret s'estudia des de diferents àmbits per tal de que sigui un com a referent que és humà i cristià, però pel nostre temps, no?
Uh-huh. I hi haurà diferents sessions, també un concert dissabte en aquest cas, oi?
Sí, encara qui vulgui s'hi pot apuntar, perquè hi ha des de mossèn Esquerda, que és un sacerdot, un doctor que està ensenyant i ha sigut inclús director a Roma de facultats de teologia, doncs ell és un especialista, inaugura el curs. Després tenim teòlogues, tenim historiadors, professors d'universitat, tenim taules rodones amb metgesses, psicòlogues, etcètera, no? Juristes que també ens parlen, i després tenim també doncs, una sèrie d'actes culturals com aquest concert, que crec que estarà molt bé, vull dir, a la catedral, que aquest sí que és obert a tothom qui vulgui anar.
És dissabte al vespre a les 9 a la catedral?
Sí, a dos quarts de 9.
A dos quarts de 9.
A dos quarts de 9 a la catedral, i a més serà un concert doncs, en què hi haurà una mica de son i Lumière, molt interessant.
Doncs qui vulgui posar-se en contacte amb l'organització d'aquest simposi del cap de setmana, l'Acadèmia Mariana de Lleida, pot entrar en la web bisbatlleida.org. No sé si hi ha algun telèfon que ens pugui donar, doctor Vinyes, per si algú està interessat, especialment de Lleida o de les comarques de Lleida.
Bé, bueno, o truquen a l'Institut Superior de Ciències Religioses, a l'IREL, o truquen directament al bisbat i li donaran també la relació.
Doncs a l'IREL, Institut de Ciències Religioses de Lleida, o al bisbat de Lleida es pot demanar informació sobre aquest simposi del proper cap de setmana. Ja per acabar, doctor Joan Vinyes, director de l'Acadèmia Mariana de Lleida, quines són les activitats a nivell ordinari que ofereix actualment l'Acadèmia?
Bé, l'Acadèmia, doncs, com vostè molt bé ha dit, doncs, fa els certaments, aquests Jocs Florals anuals, i diferents actes. Només ara està dintre d'aquesta renovada Casa de l'Església, que va ser declarada bé cultural per la Generalitat, catalogada ara fa 2 anys, i que crec que també és una visita interessant perquè ho conegui la gent, no? I a més, doncs, ara el que estem promovent és que sigui una acadèmia lligada als estudis universitaris, no? Igual que hi ha les acadèmies de medicina o de jurisprudència, etc., totes les acadèmies de filosofia, de doctors, nosaltres el lliguem a l'Institut Superior de Ciències Religioses, a la nostra Facultat de Teologia d'aquí de Lleida.
Doncs seria com una branca mariològica, no?, d'estudi de la Mare de Déu.
Sí, i antropològica, des d'aquesta visió, però no només mariològica, sinó general també.
Hem parlat dels 150 anys de l'Acadèmia Mariana de Lleida amb el seu actual director, Joan Vinyes. Gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes felicitats novament i que vagi bé el simposi del cap de setmana. Bon dia, una abraçada.
Bon dia i gràcies.
Ràdio Estel. Cada dissabte, a 9:15 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona. Presentat per Àngel Rodríguez. Dissabtes, a 9:15 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari i pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre, a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló, que serà un més de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA, 902-197-600, perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada.
Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Corte Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Dos minuts i seran 9:45. Aquesta és la sintonia habitual dels dijous a aquesta hora per a la nutrició i la salut, un espai on parlem d'alimentació, de la relació que tenen els aliments i la nutrició amb la nostra salut, com és habitual amb Maria Josep Rosselló, que és experta en nutrició i dietètica. Senyora Maria Josep Rosselló, hola, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu. Maria Josep Rosselló ens acompanya, com és habitual aquesta temporada, des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Avui parlarem de figues i de raïm, i és que en aquesta època, ara ja cap a la segona quinzena d'octubre, les figues es mengen i estan bones. Quines propietats tenen aquestes fruites?
Com estem a plena tardor ja, ja veiem que aquest canvi de temps, etc. Avui volem parlar de dos productes molt mediterranis, tant les figues com el raïm. Comencem per les figues, com em demanes. Realment la figuera és un arbre absolutament mediterrani. El seu consum no és molt important. Semblaria com que l'hem anat perdent. De fet, abans hi havia uns conreus de figueres molt importants que s'han anat perdent, substituint per altres fruites que sembla que siguin com més econòmicament, no? més rendibles en aquest sentit. Però la figa, que com dic, acompanyat sempre en els mediterranis, és una fruita molt saludable. Fixa't que amb l'altra fruita que avui volem parlar, amb el raïm, tenen una propietat en comú, que les dues es poden assecar perfectament i ens poden acompanyar no només en la seva època com a fruita fresca, sinó al llarg de tot l'any. Jo destacaria, sobretot a les figues, la seva riquesa en calci. És una de les fruites que té una dosi de calci més important. De manera que, i per això ho vull ressaltar en primer lloc, que és una de dels productes que qualsevol persona que vulgui fer una bona calcificació dels ossos, que vulgui lluitar contra l'osteoporosis, l'hauria d'introduir a la seva dieta. Però tant les figues com el raïm és d'aquells productes que no sabem per què han començat a tenir la fama de que engreixen, perquè tenen sucre. Efectivament, les figues tenen un contingut de sucre important, uns 20 grams per cada 100 grams, i això fa que, justament per això, es puguin assecar, perquè la seva concentració de sucre li permet, no?, anar perdent aquesta aigua que conté, però només per l'aigua. És a dir, hem de dir que tot l'altre es conserva. El seu calci es conserva perfectament amb les figues seques, igualment que es conserva la seva fibra. Per tant, tant per persones que pateixen problemes d'estrenyiment, no només són les prunes seques les que es poden utilitzar, sinó també les figues seques. És un producte que recomanem, no en el nen en el primer any de vida, perquè pot donar al·lèrgies, sobretot el contacte amb la pell i encara més quan és fresca, que això és més aviat l'al·lèrgia també pot ser de, purament de contacte amb la pell quan les agafem directament de la figuera i aquella llet que diem de la figa tan blanquinosa li pot donar al·lèrgia a les persones, per exemple, que tenen al·lèrgia al làtex. Per tant, aquí tenim un problema, diríem, per algunes persones, però això no acostuma a donar quan la figa ja s'ha assecat. Per tant, la gent hauria de provar realment si li senta millor la figa fresca o la figa assecada. També hauríem de dir que les figues és un producte que, com tal mediterrani, entra dintre la gastronomia d'una manera molt interessant. Diríem que combina amb tot. Combina amb el producte làctic, per exemple, figues amb iogurt estan molt bones, però també ens combinen com un entrant. Es combina molt la figa amb pernil, perquè aquesta gastronomia de la figa amb pernil és també molt agradable, o la figa amb formatge. Les figues es poden afegir també amb una amanida, i és un sistema de mineralitzar encara més aquesta amanida. Per tant, des d'aquí llancem aquesta idea, no? Aprofitem el producte de temporada, aprofitem el producte mediterrani. Jo crec que aquest producte del nostre entorn l'hauríem de promocionar moltíssim. Hauríem de ser molt conscients que si tots nosaltres volem posar aquest granet de sorra per l'ecologia, igual que estem parlant, no?, de la recollida d'escombraries d'una manera correcta i tal, també podem posar aquest granet de sorra consumint productes del nostre entorn, de casa nostra, allò que es diu la dieta quilòmetre zero, que no suposi molt transport.
Doncs, per tant, queda clar que les figues tenen, vaja, unes propietats molt bones, i aquests avisos sobre la incompatibilitat o la intolerància, doncs, també és bo donar-los, però, vaja, són mínims.
Sí, és d'un tant per cent de la població petita, però que sí que valdria la pena tenir-ho molt en compte. Clar, immediatament, a part d'aquestes al·lèrgies, que això és una cosa molt visible, doncs, per exemple, als diabètics els diu no pot menjar figues. No? Un diabètic pot menjar qualsevol fruita. La qüestió seria posar-li la quantitat. Per exemple, un diabètic pot saber perfectament que una ració de 10 grams de sucres o d'hidrats de carboni, pues, la pot prendre, i amb nivell de figa seria 50 grams. 50 grams amb figa fresca no és molt, però en canvi 50 grams amb figa seca és realment una quantitat interessant i important que no només per a un diabètic, sinó aquesta ració de 50 grams de figa seca se li recomana molt, per exemple, a les embarassades. I pot ser, junt amb les nous que parlàvem l'altre dia, no? Pues un producte per consumir entre hores fantàstic i molt sa.
Doncs les figues, per tant, ara és l'època de menjar-les. Fins quan acostumen a estar millor?
És que durarà poc. Diríem que d'aquí un mes la cosa ja anirà molt, molt de baixa. Per això volem parlar de productes que hauríem d'aprofitar el seu moment. En canvi, el raïm, que és un producte indiscutiblement que ja ens ve a la ment a tots, no? Ara és la verema pràcticament ja està finalitzada a tot arreu. Encara hi ha alguns llocs que es fa una mica verema, però vamos, està finalitzada. És un producte que ja, no?, el relacionem bé molt amb aquesta època de l'any, però si anem al mercat ara veurem que hi ha una oferta de raïm de taula, ja no és el raïm de verema per fer vi, sinó de raïm de taula, molt important. Però en canvi el raïm ens acompanya, diríem, ben bé fins a Nadal, perquè s'han fet unes varietats de raïm, de conreu, de raïm, que amb diverses zones i climatologies i fins i tot amb diverses varietats que realment acompanyen fins a Nadal. Però ara és l'època puntera del raïm, realment és un moment perfecte. I també hauríem de dir que la natura, una vegada més, és molt amable amb nosaltres. No només consumir el producte del nostre entorn, sinó el producte de temporada, no només és econòmic, sinó també és molt saludable. Ara estem en un moment de canvi, ja ho veiem clarament, no?, aquest canvi de temperatura tan important que ara estem veient. Però al moment de canvi, moltes persones es queixen, per exemple, de cansanci. moltes persones es queixen de problemes digestius. I del raïm hauríem de dir una cosa, que és un dels productes més sans que existeixen pel fetge. Per tant, tant a la primavera com a la tardor, tenir productes que ens puguin fer una neteja de fetge és fantàstic. I el raïm és un dels més interessants de consumir per fer una higiene hepàtica important. De manera que fins i tot hi ha el que s'anomena la dieta de raïm, passar tot un dia menjant raïm només, no passaria res per un dia, però no allargar-ho molt. En canvi, també hi ha un altre sistema de consumir raïm, per exemple, que és esmorzar només raïm, no? Fer una bona dosi de raïm i això farem una neteja, per tant, realment interessant. Això podríem fer-ho durant una setmana
doncs
i seria molt, molt, molt saludable, no?
Esmorzar raïm com esmorzar fruita en general. Sí. Aprofitem per recordar-ho que la fruita sempre ha d'estar present a l'esmorzar, en el primer
sí,
àpat del dia.
Sí, seria molt, molt interessant, no?, d'introduir-lo a primera hora al matí. I a més ens dona una energia realment immediata molt bona. S'ha de dir que hi ha molts estudis importantíssims que han demostrat que el raïm conté substàncies anticancerígenes, no? Com és el conegut, la coneguda substància de resveratrol, i que si ho consumim amb les seves llavors, ens aporta una dosi de silici, que també té un efecte molt interessant a nivell no només articular, sinó també de potenciar les nostres defenses i com substància anticancerígena molt important, és un mineral. Per tant, a la gent que no li importi mastegar les llavors, que les mastegui bé, perquè d'aquesta manera consumirà una sèrie de minerals, és a dir, estarà adobant el seu cos. I també aquells que no s'importi menjar-la amb la pell, que ara direm aquí no li donaríem la pell, però és molt, molt important perquè tots els colorants, sobretot si parlem del raïm negre, tots els colorants estan realment sota la pell. Quan pelem un raïm negre, això amb els nens els hi podem ensenyar perfectament, veiem que per dins el raïm és igual que sigui blanc que sigui vermellós o negre, no? O més morat. Igual. En canvi, aquests colorants són d'un benefici pel nostre organisme importantíssim. Importantíssim, però són substàncies antioxidants i depuratives de l'organisme molt bo. Això ho podem fins i tot ensenyar de com són substàncies que l'organisme les pot extreure, les pot assimilar, perquè fins i tot fent simplement un liquat amb el raïm negre, veiem que el color passa al liquat. O sigui, ens queda com un vi, no? Un vi rosat intens, preciós, i així veiem com només triturant-lo, totes aquestes substàncies són solubles en aigua, després passen a la nostra sang i de la nostra sang a totes les zones del nostre organisme fent aquest paper protector antioxidant del nostre organisme tan important. De manera que els liquats els recomanaria fins i tot a donar-ho a persones que estiguin en aquests moments molt dèbils, que s'estiguin recuperant d'una malaltia, d'una intervenció quirúrgica, o gent molt gran, o gent amb problemes com l'Alzheimer, és molt bo donar-li liquats de fruita, perquè d'aquesta manera estem donant una quantitat de vitamines, substàncies antioxidants espectaculars. Podríem mimar una mica la gent fent aquests productes.
Doncs avui parlem amb Maria Josep Rosselló de figues i raïm. Encara hi ha 4 minuts, per si algun oient encara vol trucar, ens podeu telefonar al 93-409-2772, 93-409-2772. Recordeu que igualment teniu el Facebook del Primer Cafè, facebook.com, el Primer Cafè de Ràdio Estel, també el Twitter, @PrimerCafèEstel, com sempre, per dir la vostra sobre temes de nutrició i salut. Sempre és interessant, no? I Maria Josep, escoltar el
I
que
tant,
ens diuen
ens
els oients.
Molt, i una vegada més diem que si tenen algun tema que els interessi, que parlem d'un aliment o d'un producte o d'una malaltia que fer com tenir cura d'ella amb la seva alimentació, doncs estarem encantats. Jo en aquests minuts també afegiria que el raïm també és un d'aquests productes que a molts diabètics els diu vostè no pot menjar raïm. No, no, no és veritat. Fins i tot el raïm és la fruita. A veure, d'entrada hauríem de dir que només el raïm moscatell té una dosi de 20 grams de sucre per cada 100 grams de raïm. Perquè la majoria de raïms de taula fins i tot varietats com l'Aledo, que és molt, molt comú i que, en tota la zona del Mediterrani es pot trobar, i concretament a la zona d'Alacant, tenen unes dosis realment molt baixes. Ja ho veiem, no?, que entre un moscatell, si fem la degustació, i uns altres tipus de raïm, la sensació de dolçor és molt menor. Hi ha varietats que no arriben ni a 15 grams de sucre per cada 100 grams. Estan en uns 14, per tant, són equivalents a una pera. No es prohibim la pera, en canvi prohibim el raïm. Seria bastant absurd. I a més, torno a repetir, seria una qüestió de quantitats. El raïm és un producte, així com dèiem de les figues, que pot provocar al·lèrgies, de lo més poc al·lergènic que existeix. La veritat, que jo en la meva vida professional no he trobat a ningú al·lèrgic al raïm. I això també diu molt del raïm. Per això es pot introduir des dels primers mesos de vida, quan fem els primers purés de fruites pels bebès. A partir dels 6 mesos ja podem introduir el raïm. Estaria clar que en aquest cas sí que hem pelat i sense les llavors, lògicament, no? Però seria realment molt beneficiós introduir-lo des de molt petits. I també el suc de raïm, no? El most, que és seria com un liquat, encara més lleuger que el liquat, també seria un producte a consumir per aquelles persones que necessiten un aport d'energia, un aport de calories. Per esportistes és un producte boníssim que s'hauria de potenciar molt més.
És una beguda sovint alternativa, perquè no és alcohòlica.
No és alcohòlica, exacte.
Ens consta que en molts llocs d'Espanya es veu molt el most.
Sí,
aquí
sí,
potser
sí.
No tant.
No, i a més, no només no és alcohòlica, fins i tot, com dèiem, és tan beneficiosa pel fetge, sí. Per la recuperació de persones alcohòliques, el consum de raïm és altament beneficiós. De raïm i de most, que no té res a veure amb el vi, o sigui que lluny de poder-lo de fer aquest paral·lelisme, és un dels sucs de fruita més bons que pot existir, que els podem trobar amb molta facilitat i a bon preu, a més,
Moltes gràcies, Maria Josep Rosselló, un dijous més per haver-nos acompanyat en directe, aquesta vegada, com és habitual, des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat. Més alimentació, més nutrició i salut dijous vinent, tot recordant que sempre està bé pensar en les recomanacions particulars de cada temporada, menjar productes de temporada, fruita del temps, vaja.
Exacte, per això la setmana vinent, si et sembla, parlaríem dels moniatos i les patates, que s'ha augmentat el seu consum amb la crisi, i per tant, si alguna persona té alguna pregunta a fer-nos, estem a la seva disposició.
Doncs molt bé, el Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel, també l'adreça electrònica al primercafè@radioestel.cat i durant el programa al telèfon. Gràcies, Maria Josep, fins aquí 7 dies. Bon dia.
Si no vol.
Avui fa 5 anys el papa Benet XVI anunciava el consistori cardenalici on estava inclòs l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Per tant, avui fa 5 anys que vam saber que Lluís Martínez Sistac seria cardenal en un consistori que es va convocar pel novembre i on es van crear unes desenes de cardenals, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, motiu també de felicitació en aquest cas a l'arxidiòcesi de Barcelona. I una notícia tràgica: el Parlament canadenc debat una moció per fer front a l'assetjament escolar i cibernètic, i és que hi ha hagut commoció a aquest país nord-americà pel suïcidi d'una jove de 15 anys a mans de tot, que es va suïcidar després de ser assetjada sexualment. Amb aquestes notícies acabem. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el David García, el Ferran Capdevila, la Sara Cruz, el Xavi Aguilar, i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Ràdio Estel.